Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12, 7 minuts, això és el Matí Cope Catalunya i Andorra. Soc el Pepe Collado i ja veig que està tothom preparadet. Avui hi ha una certa activitat sísmica en la redacció. Serà perquè és divendres, ui. Serà perquè demà és Sant Jordi. Sísmica, ui. Entre cometes, perdoneu-me, que hi ha certa alteració, eh?
Molt bé, hem dit, entès.
Hola, Montserrat, com estàs? Bon dia.
Doncs molt bé, mira, amb unes ganes de que arribi Sant Jordi.
Sí?
Brutals.
Demà.
Sí, sí, o sigui, vivo sin vivir en mí. Hoy lo voy a hacer como muy poético.
Però per què? Perquè desitges que algú en concret et regali la rosa? Potser és per això el teu neguit?
Bueno, entre d'altres...
Té nom i cognom.
Entre d'altres coses.
Bueno, en Pepe Collado no li ha portat la rosa, a Montse Rodríguez.
Avui no es pot... Avui no... Hola, Carol.
El dia abans ho ha de fer vostè.
No.
Que el dia previ, tenir com van dir des del Gremi de Floristes de Catalunya, que ara per ser en parlarem, van dir que les empreses s'encarreguessin del dia abans de Sant Jordi, perquè Sant Jordi aquest any cau un dissabte i és no laborable per molta gent, doncs que s'aprofités avui divendres.
Clar.
Però veig que ni tu,
no.
Ni el senyor Carles Lossada, temps de l'oci, tampoc ha tingut
la rosa s'ha de regalar el dia de Sant Jordi. Bueno. No me vengas con històries prèvies, de prepartido o postpartido.
Sí.
El Sant Jordi...
El sábado, dissabte, hola, bon dia, el dissabte dura 24 hores.
Clar,
si en 24 hores no tens... 10 minuts, un quart d'hora.
Però no és el mateix.
Com que no és
com
el mateix?
No? Perquè, Sant Jordi,
clar,
demà.
Les coses són quan són i toquen quan toquen. I punto.
Sí.
Nosaltres no ens veurem demà.
I tothom, assumim que una vegada cada 7 anys, Sant Jordi caurà en dissabte. Com una vegada cada 7 anys,
una vegada
Sant Jordi...
cada 7 anys? Com ho saps?
O cada 8, és igual.
Ho he estat estudiant.
Que ve...
Com sabia que la cosa aniria per aquí, diu, voy a documentar-me.
L'any que ve serà diumenge, Collado.
Sí.
No tenim raó, té raó la senyoreta Montse.
Senyor,
no ens hem portat bé, no hem estat detallistes.
Faig una cosa, si algun oïdor d'aquest
perquè
programa...
Perquè demà jo no veurem aquesta sujeta.
A veure, deixeu-ho a la Montse.
Exacte, que demà no em veureu.
Vinga.
O sí, qui sap.
Quién sabe.
Si hi ha algun oïdor que vulgui enviar una rosa de Sant Jordi...
L'envi, eh?
Mira, jo estaré encantada i la compartiré durant tot el programa amb la resta dels oïdors.
Però no serà la rosa de Sant Jordi. La rosa de Sant Jordi és demà. Avui no serà la rosa de Sant Jordi.
No hi ha manera.
Que quedi clar, Que quedi clar. Hola, comencem? Comencem?
No entrem en el modo bucle. Perquè acabarem...
Que fem una cosa,
que
Collado.
Que tenim un munt d'escriptors.
No, és el que t'anava a dir. Que avui, com parlarem, i ara ens ho diràs aquí en aquest...
No cal dir-ho,
no cal.
Gremi d'escriptors, gremi de llibreters, gremi de flaquers, parlarà tothom.
No m'ha donat temps a preguntar-li a Lossada, que ara, Lossada, avui farem... Tu, com si no te lo haya dicho, hem de recomanar un llibre cadascun.
Ah, sí?
O sigui que mentre el Pepe ens fa una mica de 5 cèntims del que tindrem avui en el programa, ves pensant...
Penseu un llibre, va?
Quin llibre?
Vinga. Doncs mira, ja ho he dit abans, parlem amb tres gremis que tenen una representació i una importància vital demà, que és el gremi de llibreters, el gremi de floristes i el gremi de flaquers, perquè vol potenciar doncs el pa de Sant Jordi. Després, escriptors, en tenim moltíssims. Espero i desitjo que no ens fallin, el José María Gay de Líbana, el Luis del Val, el Víctor Amela, la Araceli Segarra, el Jaume Agur, el Manuel Mandianes, el Carlos Quílez, etc.
Sí.
Arrenquem. Vinga, va. Carles Lossada.
Què tal? Doncs el temps, no?
Vinga, el temps.
Avui és un dia de cel tapat, núvols arreu de Catalunya, caurà algun xàfec dispers, sobretot aquesta tarda, a les comarques de Tarragona i de Lleida, i demà dissabte, que és el dia que interessa a tothom. Doncs al matí sembla ser que farà bon temps, hi haurà un dia de sol a la major part de Catalunya, a la tarda la cosa pot canviar, creixeran les nuvolades, pot caure algun xàfec dispers, poc important, però que, bueno, no embrutirà el que podíem dir climatològicament parlant la diada de Sant Jordi. Tot això amb les jornades, tant la d'avui com demà i també diumenge, que encara hi haurà una mica de temps insegur amb alternança de núvols i clarianes, amb temperatures molt agradables, tant divendres, dissabte com diumenge.
El temps insegur, eh?
Pot ser que en algun indret doncs plogui, a l'altre faci sol. Això és el temps que
és
canviat i variable.
Sí.
També hi ha temps per tothom.
És la primavera, en definitiva, no?
Sí, i el temps variable és el que té la primavera.
Sí, senyor.
Molt bé. Aviam, temperatures 17 graus a Girona, 16 a Tarragona, Tarragona i Barcelona, 14 a Lleida i 9 graus a Andorra la Vella. No hi ha cap incidència al transport públic, fluïdes a la xarxa viària. Només hi ha un punt, podríem dir, una mica conflictiu a l'autovia A2 a Sant Andreu de la Barca. Hi ha un carril tallat per l'avaria d'un turisme, cal circular amb precaució. De les notícies, les primeres ens porten fins a l'Alt Empordà, fins Figueres. El presumpte lladre fugitiu d'un barri conflictiu de la capital de l'Alt Empordà, el barri de Sant Joan, s'ha entregat voluntàriament aquesta passada nit. El jutjat número 2 de Figueres ha estat un home de 42 anys conegut amb el sobrenom de El Chino. Va aconseguir escapar de l'interior d'un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra dimecres a la matinada amb l'ajuda de familiars. Prèviament havia estat arrestat per un presumpte delicte de robatori amb força en vehicles. Durant la detenció, l'home va alertar a crits que la policia se l'enduia i un grup de veïns va contribuir a la seva fugida. Els agents van rebre cops, mossegades i també esgarrapades. I a Barcelona, doncs, atenció, perquè el dimarts i dimecres hi ha vaga al servei del metro i treball. El Departament de Treball ja ha marcat uns serveis mínims davant d'aquesta convocatòria. Seran d'un 50% entre les 8 i les 10 del matí i tres quarts de 6 i les 8 del vespre de dimarts i dimecres. El Comitè d'Empresa del Metro ha convocat aquestes dues jornades de vaga coincidint amb la fira alimentària que es farà, com dèiem, de dilluns a dijous de la setmana que ve al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona.
Gràcies, Carles.
Molt bé.
El llibre, Carles, quin llibre estàs llegint?
Jo en tinc dos sobre la taula. Un del Gai de Lievana sobre el futbol, perquè això dels números m'agrada molt, i després un altre del Carlos Quílez, l'últim que ha fet el Carlitos Quílez, que no me recordo el títol, però
molt bé.
Sigue
la mala vida.
Sí, són vivències, històries interessants dels trepitgeistes i de la gent de l'AMPA que hi ha a Barcelona
i a l'àrea metropolitana. I de dos o tres jutges...
Són llibres per distraure't una mica, desintoxicar-te de la política, i es vegi...
I explica la història de dos o tres jutges molt especials de Barcelona.
Sí. No digui nom.
Pasqual Estivill, home! Pasqual Estivill es pot dir... Adéu, Carles.
Han de comprar els llibres.
Adéu, Carles. Gil, què m'expliques?
Què li explico?
Doncs, Barça-Gijón, no?
Que ahir vam acabar la jornada número 34 de Lliga i avui comença la 35. No hi ha aturador. Amb el partit Las Palmas-Espanyol. Anem a veure, perquè a l'Espanyol se li està complicant una mica la vida. Perquè resulta que ahir el Granada li va guanyar al Levante i el Getafe no va tenir cap altra ocurrència que guanyar el camp de la Real Societat. Per tant, tot i que la situació no és greu ni per disparar les alarmes, caldria, fora bo, que l'Espanyol puntués aquest vespre al estadi de la Unió Deportiva Las Palmas, amb les baixes de Víctor Sánchez, de Caicedo i d'Òscar Duarte. Hi haurà, per tant, novetats a l'11 de Constantin Galca. Però lo bo, lo gruixut, la mare del bé, es ventilarà demà. Non-stop session. 4 de la tarda, Rayo Vallecano-Real Madrid. 1:15, el partit de l'Atlético de Madrid. I a 8:45 de la nit, Barça-Sporting de Gijón. L'Sporting de Gijón, que amb la victòria ahir del Granada, arriba al Camp Nou en zona de descens. Amb la necessitat de puntuar. Per tant, avui tocarà sentir les impressions. Anem a veure amb quin grau de bon humor o mal humor del tècnic del Barça, Luis Enrique Martínez. Això bàsicament ens ocuparà la plana futbolística de l'edició d'avui d'Esports Copé, sobretot també molt pendents de lo que passi a Madrid amb el tema de Cristiano Ronaldo, que molt probablement, encara que no se sap ben bé quina és la seva lesió, no entri a la convocatòria del Madrid per jugar a Vallecas.
Però ja s'ha fet la ressonància, se li ha vist sortir amb un cotxe.
Se li ha fet la ressonància, se li ha vist sortir, que no és res, que jajaja, que jijiji, però tot fa pensar que Cristiano no jugarà a Vallecas. Sí. I a veure en quines condicions arriba el partit de dimarts a l'Etihad Stadium contra el Manchester City, perquè els hi informo, dimarts i dimecres hi ha Champions League, Lliga de Campions.
No m'interessa, m'interessa.
Que diuen que... Mirava a preguntar si Cristiano ha escrit algun llibre, perquè aquest home ho ha fet tot, anuncios de calçotets...
Li han escrit... Marxes. Jo crec que quan arribes a la dimensió de personatge de Cristiano ja no escrius un llibre, te l'escriuen o et fan una pel·lícula o... És més cinematogràfic que no pas de llibre.
Sí, sí, és molt vistós, molt vistós.
Sí.
El llibre que recomana vostè?
Miri, uno de ciències i uno de letras. De ciències, encara que possiblement estigui una mica ja desfasat després dels últims descobriments, Història del Tiempo, de Stephen Hawking.
Molt bé.
I un de lletres, poesia.
Sí.
Si us agrada Espriu, la influència espriuana és molt evident,
sí,
en aquest cas, d'un jove poeta que es diu Joan Buxeda, Foc d'ombra.
Moltíssimes gràcies, senyor Gil.
Tallat i torno.
Vinga, torna. Montse, ja, com està el Twitter? Jo el meu llibre us ho diré després, eh?
Ah, jo us dic en un moment, també.
Us ho diré després, després. Vinga.
Bueno, comencem parlant de lo que diu el Twitter. Ja sabeu que Ana de Armas, atenció, aquesta actriu, serà l'actriu que apareixerà a la seqüela de Blade Runner.
Ana de Armas.
Ana de Armas, aquesta actriu d'aquí, que a més és guapíssima, supergran actriu, doncs serà una de les actrius que apareixerà a la saga Blade Runner, us en recordeu d'aquella pel·lícula?
Malament si fan una segona part o un remake, malament, perquè és una pel·lícula de culte, no la toqueu, ja està bé com està, home.
Doncs hi haurà... Ja està bé. És com Superman, no? Allò...
Sí, bueno,
escolta'm, que cadascú faci el que vulgui. Sí. Maria Zambrano, avui una gran escriptora, filòsofa, va néixer fa 112 anys, avui es celebra aquest aniversari. També s'està parlant d'aquell, com te diria jo, d'aquell sofà blanco, i tu em diràs, què és això del sofà blanco? Doncs per primer cop es va poder veure un sofà blanco amb un noi sentat amb una guitarra, es deia Pablo Alborán, i d'això fa 6 anys que va començar a sortir la seva música a través d'internet, que no el coneixia ningú. Doncs avui fa 6 anyets. També, molt important, avui és el dia de la Terra, i amb imatges superimpactants a tot arreu, hem de vigilar aquest planeta, que els estem carregant. Així que ja sabeu, a celebrar el dia. Arroba el Maticope és el nostre Twitter. Puc dir el llibre que jo recomano?
Clar que sí, dona, sisplau.
Mira, doncs jo recomano, a mi m'agrada molt llegir, ja ho saps, però hi ha un que és una delícia i que vull recomanar. És d'Alejandro Palomas, es diu Un gos, també està en castellà, i és una autèntica delícia, tant l'autor com tots els llibres que ha escrit. Així que Alejandro Palomas, que estarà signant a Barcelona, per cert, per si el voleu conèixer, doncs us fiqueu allà a la web d'Alejandro Palomas i el podeu anar a visitar, i us encantarà. És més que recomanable aquesta escriptura.
I jo us diré un, però després us diré un altre, però el de, jo em quedo amb el de Víctor Amela, La filla del Capità Groc, no? Aquest i sobretot l'anterior, el que va presentar el Sant Jordi anterior, a mi em va encantar. Víctor Amela m'agrada molt, la manera d'escriure que té, tant en català com en castellà.
Avui en parlarem amb ell, també.
Sí, senyora, seguim.
Vinga.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. T'he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos...
Mira que bé que canta Pablo Alborán, eh?
Sí, senyora.
Qui li anava a dir que aquell sofà de l'IKEA...
Sí, senyets ja fa, no?
Li donaria
tant a parlar.
Així és. Bueno, no sé si el senyor Antoni Daura, que és el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, li agrada o no, o si té temps aquests dies d'escoltar gaire música. Senyor Daura, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè també escolta música, imagino, no?
Sí, però com has dit, aquests dies anem molt atrafegats, la veritat.
Bueno, això és bona senyal, no? Això vol dir que hi ha ambientillo i que la cosa promet, aquest Sant Jordi.
Home, tots els Sant Jordis són bons, això cal dir-ho. El que passa que aquest any, doncs, sembla que hem tocat fons, que es comença una mica a remuntar a nivell de vendes i esperem, doncs, que Sant Jordi ens serveixi també, doncs, per seguir mirant endavant amb un cert optimisme.
Hi ha molta gent que em parla de descomptes. Jo crec que no és l'element clau, els descomptes en aquest dia de la diada, no?, del Sant Jordi.
No, de fet, ja havíem pràcticament tret del discurs mediàtic el tema del descompte, perquè si la gent no ho sap o ho recordo, el llibre, el preu el posa l'editor i tots els països pràcticament d'Europa, doncs el que consideren és que aquest preu és únic a tots els punts de venda per tal de garantir que la xarxa llibretera doncs, no hi faci la competència a nivell de preu, perquè així no tinguem operadors, diguéssim, grans que ens puguin, diguéssim, trinxar, diguem-ne, tota aquesta xarxa. I aleshores, com a cosa excepcional, doncs es permet un cop l'any, que és per Sant Jordi, doncs fer fins a un 10% de descompte. Però realment és una... Nosaltres no estem venent, diguéssim, com altres productes, restes de sèrie, no som un outlet, sinó que estem fent un descompte sobre obra que, diguem, està doncs, a la venda i que són novetats de la majoria de llibres.
Senyor Daura, si jo li dic que, segons unes dades, parlen de que el 66,3% dels catalans es declara lector, això té alguna lectura diferent?
Home, és positiu perquè ens acosta a la mitjana europea, que si no recordo malament és d'un 68% de gent que diu que com a mínim ha llegit un llibre a l'any, però segueix sent una xifra que encara és molt modesta, perquè encara hi ha doncs, un 30% llarg de gent que no compra ni llegeix mai. Per tant, tenim capacitat de creixement, això és evident. Ara no estem tampoc tan malament, el que passa que cal enfortir, evidentment, la massa de gent que sigui no només capaç de llegir, que això ho és majoritàriament tothom, sinó que realment li vingui de gust i ho faci de manera quotidiana.
Encara costa que la gent llegeixi en català, senyor Daura?
Home, no tant. De fet, també s'han pujat 3 o 4 punts respecte a fa 5 anys enrere, per tant, anem millorant. El que passa que la majoria de gent té capacitat de llegir en les dues llengües i aleshores, a vegades, doncs, el fet de llegir més en castellà no és tant perquè, diguéssim, no agradi en català, sinó perquè hi ha objectivament molta més oferta en castellà. No? A banda que hi ha alguns temes, no la literatura, però hi ha alguns temes en què en català hi ha molt poca producció. Doncs tot plegat fa, evidentment, aquest 27-28% de mercat que s'emporten els llibres de llengua catalana doncs pugui semblar poc, és poc, jo crec que ha de créixer, però a nivell literari jo crec que s'estan fent llibres molt interessants, tant des d'un punt de vista, diguem-ne, de qualitat com comercials, i per això a poc doncs va agafant, diguem-ne, més percentatge.
Sí, Daura, cada any li faig la mateixa pregunta i sempre em contesta el mateix, quan li dic, escolti'm, quin és el llibre que em recomana? Em dirà, i ara em dirà vostè, Montse, no et puc recomanar cap perquè...
Igual no, igual aquest any el senyor Daura canvia, no?
No crec, no crec.
Depèn. Si la pregunta ve donada, és a dir, quins seran els llibres més, diguem-ne, venuts,
no.
Això, evidentment, no ho diem,
clar.
Però a nivell personal, insisteixo, a nivell personal, sí que es compreu una mica cap a casa, i hi ha un llibre que m'ha agradat molt, que és d'un escriptor que està fincat aquí a Manresa, que es diu Llorenç Capdevila, que li acabo de llegir la seva última novel·la, que es diu Pacte de Silenci, editat per Pagès de Lleida, i m'ha agradat molt, per tant, mira, recomano aquest, si us sembla.
Molt bé, miri, m'ha descol·locat aquest any, ja m'agrada. Finalment, el temps... importantíssim.
A veure.
Sí, és importantíssim, però aquí sí que no podem fer-hi res. És a dir, som en plena primavera, i la primavera té això, que de tant en tant doncs, cal algun ruixat, i no serà ni la primera ni l'última vegada doncs, que algun punt del país doncs, estarà passat per aigua. Jo sempre dic que les coses que podem solucionar les solucionem, però les que realment venen pel temps, aquí no podem fer res més. Convidar la gent a que no s'arronsi, que aprofiti, evidentment, les hores que hi haurà, que sembla ser que seran moltes sense pluja, i si els agafa la pluja, doncs diuen que seran ruixats curts, dispersos, per tant, doncs ja esperar-se un moment i tornar a sortir.
Clar
tant,
que sí.
Cap problema.
Senyor Daura, que és un plaer, com sempre, estarem molt pendents de tot el que passi demà, i recomanar la lectura als 365 dies de l'any, perquè sempre és Sant Jordi per molts de nosaltres. Gràcies, sort, i esperem les dades ja, com sempre. Gràcies.
Molt bé. De res, a vosaltres.
Adéu al senyor Daura, que és el president del Gremi de Llibreters. I ara saludem el Joan Guillén, que és el president del Gremi de Floristes de Catalunya. Senyor Guillén, com està? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Encantat.
En preparatius,
m'imagino. Demà, si tenim ruixats dispersos, en tot cas, a les flors li va bé l'aigua, però en tot cas no el dia de Sant Jordi. Però com esteu? Esteu animats? Quines són les previsions que feu de cara a demà?
Bé, doncs les previsions, a veure, per un florista, per un professional, la Diada de Sant Jordi sempre és un dia especial. És el dia que és un dia que és un laboral, o demà que és un mig festiu, però per nosaltres es converteix sempre en festiu. Per tant, sempre ho preparem amb molta il·lusió. Després, el resultat final, doncs bé, sempre el valorem i intentem millorar coses, o coses que es poden solucionar que no pertanyen al sector nostre pròpiament, sinó també a les administracions. I bé, encarar-ho amb optimisme i sobretot esperar que també la pluja, doncs, com he sentit, és una pluja que diguem que la gremia abarca tota Catalunya,
sí.
Doncs esperar que aquesta pluja doncs, sigui intermitent i l'únic que faci sigui refrescar l'ambient i tornar a sortir amb més ganes i tornar a passejar pels carrers.
Joan, en tot cas, hi ha un tema que és el tema de la competència deslleial, no? Per dir-ho d'alguna manera. No us agrada a vosaltres, no, això?
Bé, és que aquí hi ha tres factors que són importants. El primer, creiem que hi ha un excés de concessions de l'ocupació de la via pública, i això ja seria des d'un punt de vista legal. Creiem que és excessiva aquesta oferta, per una diada. O sigui, la diada ha d'existir, ha d'haver-hi parades al carrer, ha d'haver-hi molta gent que es vegi, però en aquest moment aquesta oferta que s'està produint és excessiva. I, per tant, això ja requereix una ordenació. El segon factor que també tenim el problema i que s'ha afegit aquest any és que ara han aparegut alguna empresa que es dedica a fomentar que la gent demani permisos i ho gestiona tot i fins i tot compra roses directament des de qualsevol país. No passen pels mercats que tenim nosaltres aquí a Catalunya, que tenim dos magnífics mercats per abastiment de flor, que això és un luxe a nivell nacional. I diguem-ne que és una situació d'una empresa que arriba, ataca, ven i aconsegueix aquesta gent. I això ha fet, per exemple, a la ciutat de Barcelona, doncs passéssim de 4.000 permisos l'any passat, ara al voltant de 5.000. Això és un increment quasi del 20% o alguna cosa més, i això és un problema. I per últim encara queda el que agafa, que avui hi han posat alguna reclamació a la Guàrdia Urbana, que agafa una taula, agafa una galleda i es posa al mig del carrer.
Sí, sí, allò... sí, per l'article 28, no? Diu, vinga, va.
Efectivament, aquí que m'agrada.
Sí, sí. Joan, aquí, òbviament, el que ha de dir alguna cosa és l'Ajuntament, no?
Bueno, en principi, jo crec que l'Ajuntament s'ha de posicionar. Vull dir, estem a l'any 2016 i estan apareixent aquestes situacions que jo crec que s'han d'ordenar. I des del gremi crec que podem i volem ajudar, i no només nosaltres, sinó jo crec que tota l'administració i cada part d'ella doncs, ha de donar l'opinió perquè això no es converteixi en algo horrorós.
Clar que sí. Doncs esperem i desitgem que això es regularitzi i que, òbviament, el que ven flors el dia de Sant Jordi, doncs que siguin vosaltres els professionals i algú més que també ho ha fet de tota la vida, no? Però no qualsevol gallo que es posi en qualsevol racó. Joan, moltes gràcies, que tinguem un dia de Sant Jordi que ho tindrem esplèndid. Una abraçada, gràcies.
Igualment, gràcies.
Bon dia, el Joan Guillem, president del Gremi de Floristes de Catalunya. I ens queda un gremi, Montse, el
doncs sí.
Més dolç.
Doncs parlem amb el president del Gremi de Flaquers de Catalunya, senyor Bertran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, com porten vostès el tema?
Sí? Perdona, sóc el president del Gremi de Forners de Barcelona.
Ah, perdoni, que haig de posar aquí Forners. Aquí, Forners.
Barcelona, ja avui, com sortim per tota Catalunya, li hem fet més gran el càrrec, Jaume.
Escolti'm, com celebren vostès, o com celebraran vostès el Sant Jordi?
Pues mira, intentant vendre tots els pans que puguem i fent feliços a la gent menjant aquest pa.
Encara no és gaire conegut aquest pa? Hem de fer una mica més de propaganda, si em permet la paraula?
Home, escolti'm, la promoció sempre va bé, la publicitat, però vaja, jo entenem que sobretot a Barcelona aquest pa és prou conegut, no?
Estem parlant de quin tipus de pa? Per la gent que no l'hagi vist mai o no l'hagi comprat i l'ha de comprar aquest Sant Jordi.
És un pa que en el 1988 vam crear a través del senyor Crespo, d'Eduard Crespo, un mestre artesà de casa nostra, i és a base de formatge, sobrassada i nous.
És un el formatge, si no tinc mal entès, normalment és de Maó?
Bueno, és...
Tant és.
És tant és. És un formatge que doni una mica de color i que sigui prou bo per donar la part groga de la senyera nostra. La sobrassada d'on la part vermella i la nou ho envolta tot.
Quan pot durar aquest pa?
Quan pot durar?
De dies.
Sí, no, és un pa que dura bastant. Dura 3 o 4 dies perfectament.
El podem trobar ja avui, per exemple, o a partir
de
demà?
Sí, sí, no. Ja durant aquesta setmana hi ha fons que els han anat fent el pa per anar fent publicitat d'una la gent, no?, que anem fent, i avui ja n'hi ha, i demà serà el dia... De tot, no?
El dia gran. Molt bé, doncs espero que sigui tot un èxit. Mica en mica la gent va coneixent aquest pa de Sant Jordi, que està boníssim, ho hem de dir des d'aquest programa, i que hi hagi molta sort també demà, senyor Bertran, gremi de flaquers, no, sinó del gremi...
Sí, gremi de flaquers de Barcelona.
President del gremi de flaquers de Barcelona. Moltes gràcies, que vagi molt bé, fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fem una mica, ara, una paradeta i tornem de seguida.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
COPE Catalunya i Andorra. La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou roig, gallines felices. ¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Si llevas años subiendo y bajando de peso, quedándote a mitad de camino la mayor parte de las veces, con la frustración que eso conlleva, es el momento de coger el toro por los cuernos. Tu salud y autoestima deben convertirse en tu principal objetivo. La cronicidad de tu problema hace que solo o sola no puedas conseguirlo. Necesitas ayuda para provocar el reequilibrio que te convertirá en una persona delgada. No es solo cuestión de dieta. En nuestro centro disponemos de la mejor combinación para conseguir mejores resultados.
Llama al 93-414-3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
La solución a los picores y sequedad después de la ducha, debido a la cal del agua, se llama Masical, que tiene muchas ventajas. Noelia Teruel, háblanos de esas ventajas.
Sobre todo la ventaja de tener una agüita mejor en casa para todo, mejorando, por ejemplo, el funcionamiento de lavadoras, lavavajillas, calentadores, calderas, que tendrán menos averías. Con Masical no tendrá que comprar productos anti-cal. Va a conseguir mejorar la limpieza de su fregadero, sanitarios, griferías o la mampara de la ducha, que no tendrán esas feas manchas blancas de restos de cal. Incluso vamos a optimizar la colada, ahorrando detergente y suavizante. Y también la vajilla y la cristalería nos va a quedar más brillante y limpia.
Ecológico y económico. No se avería, no consume nada y es para siempre. Y lo mejor es que lo tenemos a prueba un año y si no nos convence, nos devuelven el dinero.
Así es, lo podemos probar en nuestra casa, comunidad de propietarios o en un negocio. Allí donde lo necesitemos, podemos colocarlo sin obras en menos de un minutito. En la tubería principal, donde está el contador de agua, la llave de paso. Y sobre todo, saber que es portátil, con lo cual se lo puede llevar con usted donde quiera.
¿Cuál es su precio?
Solo vale 99 euros, pero además ahora dos al precio de uno. Llame ahora al 902-107-109 y si es de los 50 primeros pedidos, atención, porque se va a llevar un práctico regalo a elegir entre varios.
902-107-109, Masical 902-107-109. Noelia Teruel, muchísimas gracias.
A vosotros siempre, adiós.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
¿Vols un matí de ràdio fet aquí? Escolta el matí COPE Catalunya i Andorra. Actualitat, entrevistes, participació i divulgació.
I ara mateix les notícies, l'actualitat més pròxima a les 12:34 minuts. Hola, Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, divendres de cel mig tapat arreu de Catalunya, algun xàfec dispers de poca importància aquesta tarda, demà dissabte, dia de Sant Jordi. Al matí, sol, a la tarda, més núvols i algun xàfec també dispers. Diumenge, encara temps insegur, alternança de núvols i clarianes, tant divendres com dissabte i diumenge, doncs temperatures prou agradables de primavera, com aquests 17 graus que hi ha ara mateix a Girona, 16 a Tarragona i Barcelona, 14 a Lleida, 9 a Andorra la Vella, la xarxa viària fluidesa, dos punts problemàtics hores d'ara, però l'autovia 2, Sant Andreu de la Barca, carril tallat per l'avaria d'un turisme, cal circular amb precaució, i incidència també hores d'ara a l'autopista AP7 a Vilaseca, comarques de Tarragona. S'ha incendiat un vehicle a la calçada, està tallada en direcció cap a la ciutat de Barcelona. Un jove de nacionalitat dominicana mort aquesta matinada després de resultar ferit per arma de foc en una discoteca de l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. La víctima ha rebut dos trets de bala al voltant de les 6 d'aquesta matinada com a conseqüència d'una baralla ocorreguda a l'interior d'aquesta discoteca situada al número 30 d'aquesta avinguda. I la delegació d'Ausbank a Catalunya, formada per quatre advocats de Barcelona i un de Girona, ha presentat la seva dimissió irrevocable després de l'empresonament del seu màxim responsable a Espanya, Luis Pineda, acusat d'extorsionar bancs sota l'aparença de defensar els consumidors a través d'aquesta associació que es defensava, no defensava ningú. El Pineda presumptament s'ho embutxacava tot. Presumptament.
Gràcies, vinga. Carles. José Luis Gil, jornada important aquest cap de setmana. Aquí comença, a més, més comença avui amb l'Espanyol, eh?
M'estic adonant.
De què?
De que hem fet la reunió del programa i no hem decidit la pregunta.
Ah, no?
Home.
Si vol, la Montse li diu.
Montse, échame un cable si...
Si lo tienes
ahí.
¿Cuál es el libro de cabecera de Luis Enrique?
El libro de cabecera de Luis Enrique.
Pues no sé.
Vendría a ser...
El Quijote.
No.
Es... A veces hace sol, a veces llueve.
Home, jo anava a dir la canción de cabecera de Luis Enrique, però bueno,
escolti.
A quién le importa, de Alaska i Dinarama. En fi, que hem de parlar una miqueta de bàsquet, perquè tot estava encarrilat, muntat i perquè el Barça ahir certifiqués la seva classificació per la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet, però vet aquí que... Tot i arribar a una pròrroga, el Barça va perdre en el quart partit dels quarts de final de l'Eurolliga contra el Lokomotiv Kuban al Palau Blaugrana, 80-92, i per tant s'ho haurà de jugar tota una carta a l'últim partit, al cinquè de la sèrie, a pista russa el proper dimarts a les 7 de la tarda. Un Barça que diumenge, al migdia, jugarà el clàssic de Lliga CB contra el Madrid. Agafarà un avió, es ficarà 7 hores de pallissa d'avió per arribar a Krasnodar, on juga el Lokomotiv Kuban, i dimarts jugar-se el seu futur a la Eurolliga. Pendents de la Lliga de Segona Divisió de Futbol d'un Llagostera Nàstic, un partit que arriba després del caut de lo que va passar fa dues temporades, sempre amb una mica d'entorn, aquest derbi català a la Lliga de Segona Divisió, i com no, una jornada més, mirarem cap al Real Club Tenis Barcelona, cap a les pistes del Godó, on a les 4 de la tarda està previst que comenci el partit de quarts de final entre Nadal i l'italià Foggini, el tenista que, recordem, va ser el butxí del Manacorí a la passada edició del Compte de Godó.
Esperemos que no salga Fugini de la cancha.
Esto es muy Arias. Arias no serà xiste, no et preocupis. Gràcies, Quim.
Ah, i el sorteig de l'entrada doble pel Barça Sporting del Camp Nou. O sigui que xarxes socials obertes, no sé... Mira, ara li diré al Batllori. facebook.com/esportscopecatalunya, twitter@esportscope, contesteu a la pregunta, la que sigui, que suposo que anirà als trets per la porra del cap de setmana.
Mira, podríeu preguntar qui dels tres equips que poden guanyar la Lliga aquest any defallirà d'aquí al final? Qui creu que dels tres acabarà, pinxarà el primer?
La lògica diu que algun dels tres, si no dos, han de punxar.
Clar que sí.
N'hi ha una persona d'aquesta casa que volia trucar a una casa d'apostes i dir, els hi plantejo la proposta de Barça guanya els 4 partits que li queden, Atlético de Madrid guanya els 4 partits que li queden, Madrid guanya els 4 partits que li queden. A quant es podria pagar aquesta aposta a una casa d'apostes?
Doncs vinga, truqueu. Gràcies, Gil.
De res.
Montserrat, com està? Roba el matí, cop,
Doncs mira, abans te'n recordes que he recomanat un llibre de l'autor Alejandro Palomas, que per cert, ho haig de dir, ja és un home premiat en aquest món de la literatura. Doncs li acaben de donar... Bueno, és guanyador del Ciudad de Torrevieja, del Primavera de Literatura, doncs li acaben de donar un premi, el Premio Mandarache 2016.
Imagina't, com es diu l'autor, recorda-ho?
Doncs es diu Alejandro Palomas, i li han donat per un llibre que es diu Una Madre, i és la decena edició,
Imagina't.
Sí, que enhorabuena a Alejandro Palomas. Si que quieres hacer algún libro, Collado, si quieres lo recomiendo y te dan un premio. Es rápido.
No.
Bueno, atenció, que avui estan dedicant el programa al Sant Jordi. Hem començat parlant de llibres, de flors i també d'aquest pa de Sant Jordi, i també del Twitter. Recordeu que en aquest programa tenim un perfil que és @elmaticope, que cada dia, Collado, som un o dos o tres més,
I que portem, avui serà el tercer dia i dilluns serà el quart i últim, que estem regalant zarzuela, la zarzuela autèntica. A més, bé, és el grup líric de Madrid, que s'estrenen a Barcelona, no havien estat mai, al Teatre Victòria de Barcelona, del 27 d'abril fins al 2 de maig. Teniu zarzuela de la buena, autèntica, el género chico a Barcelona, i estem regalant invitacions per aquests dies. Heu d'enviar a través de @elmaticope la paraula zarzuela, mira que senzillito,
Bueno, doncs, el Twitter. De què parla la gent? De Ana de Armas, aquesta actriu que apareixerà a la seqüela de Blade Runner. Estem molt contents, Ana de Armas, enhorabona. També s'està parlant de l'escriptora i filòsofa Maria Zambrano, que avui fa 112 anys del seu naixement, i avui les xarxes es fan ressò. També s'està parlant dels 6 anys del Pablo Alborán, no que faci 6 anys, sinó que el vam conèixer fa 6 anys, assegut a un sofà blanc a casa seva i penjant les seves cançons a internet. També és el dia de la Terra, superimportant. Estem matxacant en aquest planeta d'una manera impressionant. Si veieu imatges, t'entren ganes de...
Recordeu que el planeta Terra no és el nostre planeta. Estem de pas aquí, estem de lloguer al planeta Terra.
Pues...
Per tant, cuideu-lo i respecteu-lo.
Els propers que vinguin ho tenen una mica...
Déu-n'hi-do.
Arroba el Matí Cope, Twitter del programa. No marxeu perquè ara de seguida parlarem amb un dels autors que estaran aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, signant llibres pel Sant Jordi. Missatge per a aquelles persones que econòmicament ho estan passant malament. Fa uns mesos es va aprovar una llei que es diu Llei de la Segona Oportunitat, que permet a persones que han sofert un fracàs econòmic, personal o empresarial, poder tornar a recuperar la seva vida sense tenir que arrossegar un deute que mai podran pagar. Heu de saber que Repara tu Deuda és un despatx d'advocats especialitzat i pioner a Espanya en aquesta Llei de la Segona Oportunitat i que t'ajudarà a cancel·lar el 100% dels deutes que no pots pagar. Hipoteques, préstecs, targetes, avals... Apunta al telèfon 93 143 60 58, 93 143 60 58, perquè tots tenim dret a una segona oportunitat. Reparatudeuda.es.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com si fos un partit de futbol, estem fent la prèvia de Sant Jordi, que és demà, dissabte 23 d'abril de 2016. Però ara vull saludar a una bona amiga que cada dia, pràcticament cada dia, està en el programa. Mercedes, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pepe.
Mercedes, hi ha moltíssimes persones que em pregunten per què parles, per què parla la Mercedes de Andulación a través de COPE amb tanta convicció? I algú diu, ¿lo vendes tú, Mercedes?
Vamos, a ver, vamos por parte. Yo desaparecí del mundo de la radio porque estaba realmente mal. Los médicos me dijeron que tenía fibromialgia y artritis y que era muy poco lo que podían hacer para que no tuviera tanto dolor. Mi vida cambió completamente. No tenía ganas de nada. La depresión fue el detonante para que me recluyera en casa, intentando sobrellevar el dolor lo mejor que podía.
Mercedes, ¿y cómo te enteras de Andulación? ¿Cómo te llega?
Pues mira, porque un alma caritativa apareció un día. Un médico amigo mío de toda la vida, cuando me vio, no se lo podía creer. ¿Cómo había cambiado? Me dijo que lo único que me ayudaría de verdad era Andulación. Le dije que estaba harta de probar todas las terapias, todos los médicos, que estaba harta, que lo único que conseguía era una destrucción más. Me llevó donde estaba su mujer. Ella tenía fibromialgia y me habló maravillas de Andulación. No podía creerse lo bien que le iba para la fibromialgia. Bueno, estuve unos días que no sabía qué hacer. Al final pensé que a peor no podía ir. Y llamé al teléfono 93-290-6800. Ya sabes cuál ha sido el resultado, porque llevo tiempo anunciándolo. Andulación me ha cambiado la vida. Mis dolores prácticamente han desaparecido. Duermo toda la noche de un tirón. Antes no podía coger nada con las manos, ya que la artrosis me lo impedía. Ahora puedo coger lo que quiera, no me duelen. Y me las miro y veo que la inflamación ha desaparecido. Con Andulación, la fibromialgia prácticamente también me ha desaparecido. Hago vida totalmente normal, no me canso, ando un montón. ¡Soy otra Mercedes!
Y los oyentes me preguntan, Mercedes, ¿por qué lo anuncias tú?
Te lo voy a contar. Cuando adquieres Andulación, te asignan un fisioterapeuta para ti y te hace un seguimiento personalizado. Te llama, va a verte, para observar la evolución de la enfermedad con Andulación. En una llamada del fisioterapeuta me reconoció la voz. Al poco tiempo me llamaron de la empresa que conocía mi historial radiofónico y que siendo usuaria de Andulación sí quería ayudar a otras personas con estas enfermedades. Y anunciando, explicando mi propia experiencia. Lógicamente acepté, porque sé lo mal que lo están pasando las personas que tienen una enfermedad crónica como la fibromialgia, la artrosis. Mucha gente no conoce Andulación, por eso, anunciándolo, creo que puedo ayudar a muchísima gente para que les cambie la vida. Ahora ya lo sabes tú y todos los oyentes.
Muy bien, Mercedes. Yo ahora lo entiendo obviamente todo. ¿Y qué le dirías tú a las personas que están ahora mismo escuchando el programa? Ya acabamos.
Mira, que llamen, que no esperen tanto como yo. que no le hice caso a mi amigo médico enseguida. Que llamen al teléfono 93-290-6800. 93-290-6800. 93-290-6800. Que pidan que les haga un test de dolor, que es una prueba totalmente gratuita. Que no os resignéis, que no tiréis la toalla. Andulación os va a cambiar la vida. Os lo digo yo, que pensaba que me había convertido en una persona totalmente dependiente e inútil. Lo único que vas a perder, ¿sabes qué es? El dolor. Vas a ganar tanto que la primera visita tú misma lo comprobarás. Llama ahora al 93-290-6800. 93-290-6800.
Gràcies, Mercedes. Una abraçada. Bon cap de setmana. Adéu. I bon Sant Jordi, Mercedes.
Igualmente.
Gràcies, adéu.
Superada la primera final, ara el Barça ha de jugar amb l'Sporting.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Sporting.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Ballori, Josep María Minguella, Pichi Alonso, Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba el moment collado d'escoltar el que han fet els nens del programa, dic els nens amb tot el carinyós, perquè són els...
La nena i el nen, l'Anna
més,
i el Sergi.
Semblen més dos models d'una marca de roba.
Però si mereixen 1,85 m.
Per això et dic, que semblen models. Són els estudiants en pràctiques,
sí, senyora,
del programa.
Sí, senyora, és la imatge guapa del programa.
Exacte, doncs han sortit al carrer i ja que no saps què han preguntat.
Doncs què faràs demà, no? Com celebraràs Sant Jordi?
Correcte.
És la pregunta dient, no?
Han preguntat quin llibre...
Quin llibre compraràs, no?
Correcte.
Vinga, escoltem.
Vinga.
Doncs muntaré l'emperadeta al meu poble i vendre roses i llibres. Doncs si Polònia o Cracòvia ha tret algun llibre, m'agradaria bastant un d'aquests que normalment cada any me'ls llegeixo.
Bueno, pues regalando a mi pareja una flor y a mi hija. Pues que sea una sorpresa, no tengo ninguno en especial. Alguna sorpresa, eso mejor.
Pel matí passejaré una mica i a la tarda tinc esplai i treballarem al Sant Jordi. No, encara no sabem de quina manera, però... no ho crec, però potser sí.
Doncs demà treballaré de 9 a 9 i espero per la nit poder celebrar Sant Jordi i donar alguna rosa. Llibre no m'agrada massa la lectura, però si em regalen algun prometo que el llegiré.
Bueno, doncs aquí treballant fins la nit. Bueno, no, jo no regalaré res, però espero que caigui alguna rosa, no? El meu pare, potser del meu nòvio, ja veurem, no sé... A veure, sorpresa.
Aniré amb la família per Barcelona a passejar i anirem a sopar per allà. No.
Doncs mira, regalaré el llibre al meu marit i potser també me'n regalaré un per mi. Pel meu marit serà sobre curiositats de Barcelona antiga i per mi, doncs no ho sé, alguna novel·la.
Pues treballant, perquè estem aquí a Rambla Catalunya 34, venent roses amb joietes, així que res. Llibre. I el llibre no sé quin. Demà, última hora, últim moment, com sempre.
Doncs, bueno, treballant. Treballant, perquè tinc una parada de joietes aquí a la Rambla. Regalaré rosa a la meva mare. I llibre al meu germà, que es diu Jordi. Doncs encara no. Sortiré i a veure quin trobo que estiguin signant i que em faci gràcia.
Pues el meu home em regala la rosa a mi, a la nena, i de moment no li regalo llibres perquè no llegeix gaire ell. Depèn, potser d'esport, o algun d'economia, alguna cosa així més sèria, sí.
Senyor José María Gay de Liébana, Què és això de que encara hi ha gent que no li agrada llegir? Bon dia.
No, hombre, i tant, hombre, perquè d'aquesta forma igual no has escoltat, mantens una mica inalvis, no? I també no et preocupes de tant de les coses, si llegeixes a vegades, igual acabes malament, no?
A vegades és pitjor no saber, no?
Sí, sí, jo crec que a vegades ignorància realment, no ho dic perquè les persones que no comprin ara un llibre no llegeixin un llibre, però la ignorància és un estat de gràcia impressionant.
És veritat. El senyor José María Gaidilie, van allà, té tot el planning de demà, perquè demà imagino que haurà fet, no sé si vostè ha fet exercici especial per la, pel canell dret o esquerre, no sé amb quin signe, però segurament necessitarà una mica de repòs, al migdia?
Sí, perquè pel dematí signaré, després també per la tarda signaré, i bueno, encantat de la vida, home, encantat de la vida, perquè vull dir que no solament és el signar, sinó que coneixes a gent, que parles amb gent, vull dir que, bueno, que és doncs un moment molt bo i fantàstic en aquest aspecte.
Escolti'm, algun futbolista o algun president de club anirà que li signi la gran burbuja del futbol?
Ostres, no ho sé, no ho sé. Futbolistes, a veure, tindré els de l'Espanyol que estaran tornant de Les Palmes, imagino que amb els 3 punts a l'avió.
Tant de bo.
I després, sí, home, i tant, tant de bo, perquè si deixarem de patir, i després els del Barça, que imagino que estaran concentrats, per tant, crec que pocs futbolistes i presidents no crec, perquè el senyor Cheng Shancheng suposo que deu estar a Xina, i el president Bartomeu deu estar també preocupat doncs pel proper partit.
Clar que sí. Escolti'm, vostè parla i dona moltes dades en aquest llibre, superinteressant, sobretot la bombolla aquesta que hi ha darrere del futbol. Ens hem quedat, Pepe Collado i jo, ens hem quedat una mica esturats, no? Hem dit, carai, tu.
Coi.
Sí, però és una bombolla que, a diferència de del totxo, José María no petarà, no?
No, anirà petant, va petant. És una manera, diguem, allò d'explosió controlada, com si diguéssim, perquè hi ha clubs doncs, que no poden resistir, que no poden aguantar, aleshores són els més febles, i en canvi hi ha els grans, que aquests ja jo crec que estan en una altra dimensió i que és molt difícil doncs, que rebentin, no? Però els petits, sí, els petits, la classe mitja, que és una classe mitja que va cap a baix, no? Que és el que ens ha passat a la realitat, aquests són per mi els més febles, en aquest sentit.
En el llibre dius que si hem de seguir algun exemple de lliga futbolística europea, la Premier League és el gran exemple, no?
Sí, és el gran exemple. Anys enrere la Premier League doncs, estava en una situació financera una mica, diguem, relliscosa. El que passa és que hi ha allà grans capitalistes que entren, que han aportat diners, i jo crec que han aconseguit un producte que el dia d'avui ja tira sol, amb uns increments de facturació brutals. Jo, vaja, cada any, fonamentalment, donat a la renovació que es va fent dels drets de televisió, han aconseguit un posicionament internacional meravellós, no? I per tant, i la Premier League com producte funciona molt bé, els partits, els horaris, etc. Vull dir que ara nosaltres, per exemple, no sé, encara no sabem els horaris de les properes jornades de Lliga, no?
Sí.
I, en canvi, a la Premier League, si jo, per exemple, vull anar a veure algun partit de la Premier League, miro el mes d'agost i ja sé, doncs, per exemple, l'agost que el dia, doncs, 23 de febrer a tal hora jugarà tal equip, no?, a casa seva. Vull dir que, aleshores, és un ordre que permet molt, fins i tot, tota l'economia que va portant al futbol, no?, que seria viatges, turisme, hostaleria, restauració, tot això també ho facilita moltíssim.
L'altre dia, senyor Gaidilie, li van em va deixar vostè una mica tranquil·la, li dic el per què. Perquè la vaig veure a Cancún i que deia vostè que era millor que el Barça no hagués guanyat la Champions, sobretot per la gent del club, perquè hi havia algú aplaudint allà a tresoreria, va dir, escolta,
pel tresorer del
expliqui
club, no?
Això, perquè és una de bona i una de dolenta, no?
Bueno, vostè són del Barça, ja ho estic veient. Bueno, no, molt bé.
Però tenim molts amics a l'Espanyol, José María, tenim molts amics, eh?
A mi em passa igual, jo tinc molts amics a Can Barça i estimo molt el Barça, sempre després el meu Espanyol, però vull dir que l'estimo moltíssim. No, hi ha una qüestió clara, guanyar el triplet, per exemple, és meravellós des del punt de vista esportiu, però econòmicament vol dir que tens que fer un esforç molt important, no? Perquè, clar, per exemple, la Copa del Rei gairebé no dona diners, la Lliga et va donant diners, evidentment, per allò que representa, i la Champions et dona diners, però, clar, si els jugadors ho guanyen tot, escolta, doncs ja et pots fer equilibris, i jo imagino que doncs la benvolguda i bona amiga meva, la Susana Monge, hombre, doncs patirà, li sabrà greu, però tindrà una mica, respirarà a fons, no? Dient, ostres, escolta, aquí, perquè si no, clar, tan triplet, veurem el doblete, perquè els culers no són gaire, en aquests moments no estan molt convençuts del doblete, i jo sí que crec que guanyarà el doblete, i aleshores també hi haurà primes, eh?
Molt bé, això queda enregistrat, senyor Levana?
Sí, home, i tant, home, i després m'ho recordeu, perquè és que com els culers sempre esteu patint, escolta, guanyeu 0-8 i esteu patint,
Tens raó.
Jo encara pateixo, José María, soc un patidor de mena.
Bueno, el que està clar és que portarem el senyor Gaidelli va anar un dia aquí a l'estudi,
sí,
és company,
home,
de la casa, que els matins amb el Carlo Herrera.
Sí, hombre, encantat de la vida.
Doncs la gran burbuja del futbol, los modelos de negocio que oculta el deporte más importante del mundo, connecta, per si el voleu anar a comprar. Sort, que vagi bé i ens veiem...
Molt bé. Un gran dia de Sant Jordi, fonamentalment que sigui aquesta nit la nit màgica de Sant Jordi i l'Espanyol guanyi en Les Palmes.
Ho desitgem de veritat. Adéu, José María, gràcies.
Gràcies.
Seguim 5 minuts per la una, aprofitem, ja veieu que s'ha d'aprofitar el temps aquí, com els autors quan estan a les paretes signant els llibres aprofiten el temps. Ara saludem a un bon amic de la casa, sí, José María Gaidelli Llevana col·labora con Carlos Herrera, Luis del Val, que les voy a contar. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Peor que vosotros, que os encuentro verdaderamente llenos de energía. Se nota,
claro.
Se nota.
Es el santo, el matadragones.
Eso es verdad, también. Yo estoy en víspera de mi comunidad autónoma y me traen muchos recuerdos porque yo creo que estaba en 15 o 16 días de San Jordi en Barcelona.
¿Mañana dónde estarás, Luis?
Mañana voy a estar en Zaragoza porque está allí mi madre que está un poquito con que requiere atención.
Sí.
Y estaré mañana y tarde firmando y este año, claro, no voy a estar en San Jordi.
Porque mañana también es el patrón de la comunidad.
Exactamente, es el día de la comunidad autónoma y también se celebra Día del Libro.
Oye, pero ¿sabes qué puedes hacer, Luis?
¿Qué?
El día que vengas a Barcelona,
sí,
la gente que quiera venir a verlo, pues podrá venir y le firma el libro, ¿no? Claro, señor del Valle.
También. Por supuesto, también, por supuesto. Ya sabes, querida compañera, que después de las actrices de teatro, las personas más vanidosas somos los escritores de novelas.
Luis del Val, la transición perpetua. Este libro es un libro muy, muy oportuno, que no oportunista, ¿eh?
Sí, bueno, yo cuando lo empecé a escribir no sabía lo que se iba después a hablar de y a evocar la transición, ¿no?
Uh-huh.
Sí, es un libro que habla de aquellos años, ¿no? Y sobre todo... De algo que ha pasado inadvertido, y es que hubo después, además de antes del golpe de Tejero,
sí,
hubo un intento y después dos posteriores, el último de ellos en 1985, es decir, que aquello no fue tan sencillo como nos puede parecer ahora.
En todo caso, yo no sé si la población, pero los políticos, algunos políticos actuales, que por cierto que no hay manera de que lleguen al acuerdo que se llegó con la transición, no han aprendido nada, no aprendieron nada de la transición, Luis.
Bueno, ahí había dos elementos que ayudaban a hacer. Primero, había una ilusión en común, ¿no? Era consolidar, primero conseguir la democracia, establecer la democracia y después consolidarla. Y eso estaba compartido por todos. La prueba de ello es que en la Junta Democrática se sentaban demócratas cristianos que comunistas, ¿no? Y Santiago Carrillo pues hablaba con un demócrata cristiano y el demócrata cristiano con los comunistas. Eso era algo común. Y luego también había otra cosa, y es que veníamos de una dictadura y sabíamos lo que era, y además había un ejército que fruncía mucho el ceño y que, bueno, había que estar muy unidos porque si estábamos muy desunidos podía irrumpir, ¿no? Y esos dos factores yo creo que pues ayudaron bastante.
Ya, ¿y a ti te parece que Sánchez, Iglesias y Rajoy que no lleguen a un acuerdo, te parece algo, no sé,
me parece pintoresco,
claro,
y me da la sensación de la creencia de que la democracia como el acero inoxidable lo aguanta casi todo,
uh-huh,
pero las opiniones públicas y las democracias son más débiles de lo que parecen y sienten daño y se enfadan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es una falta de responsabilidad y ahí queda, ¿no? Pero bueno.
Y las elecciones próximas de junio van a complicar todavía más el panorama, quizá, ¿no?
Pues de repetirse los mismos resultados, que puede que se repitan, pues yo creo que sí, que lo va a complicar todavía más y,
uh-huh,
y el problema, y además somos, esto es lo malo es esto para la inversión, ¿no? Porque,
claro,
mucha gente que tenía proyectos de invertir en España y a la vista de cómo está el panorama no lo hace, y eso es malo, ¿no? Pero por lo demás, como decía, yo he escrito alguna vez un artículo que en agosto las cosas funcionan bastante bien y el gobierno suele estar de vacaciones, ¿no? Irónicamente, pero no es verdad. En Italia están acostumbrados y estuvieron una vez más de un año sin gobierno, pero no es bueno, para un país no es bueno.
La transición perpetua de Luis del Val. Cuando vengas por aquí, pues nos firman los libros a nosotros y a algún oyente que seguro
creo
que se acercará.
Creo que vamos a ir dentro de poco. Dentro de además, hay un amigo común nuestro que creo que nos quiere llevar a comer.
Luis, abrazos.
Un abrazo. Un abrazo.
Adiós, 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 adiós. Luis del Gran. Val.
Bueno, Luis del Val, entre d'altres autors que estan amb nosaltres, avui parlarem amb l'Araceli Segarra, també parlarem amb en Víctor Amela, amb el Manuel Mandianes, amb el Carlos Quilens, i una mica de tot en aquest Sant Jordi avançat, avui al Matí Cope, Catalunya i Andorra. Ara arriba la una, notícies, todos firmes.
Vinga, actualitat.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y lo ha hecho con referencias a la situación política española. Álvaro Latre.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil, ha afirmado que en España faltan espacios de diálogo y ha pedido a los líderes políticos que recuperen los grandes valores éticos. También se ha referido a sus rifirrafes tuiteros.
Quisiera que los líderes de los dos grandes partidos políticos se comunicaran más con más de 140 caracteres. Que hubiera una comunicación grande porque detrás de ellos está una parte importante de la población española.
Hoy también se ha presentado el documento al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo sobre los 50 años de la Conferencia Episcopal.
La diputada de Podemos, Carolina Bescansa, pide perdón por los ataques que ayer realizó Pablo Iglesias contra la prensa en un acto universitario. Eso sí, reclama que se abra un debate sobre cómo funcionan los medios por dentro.
El debate sobre los medios de comunicación es un debate imprescindible en democracia, de la misma manera que tenemos debates sobre los partidos políticos y los actores de la sociedad civil. Eso no quita que la fórmula utilizada, el personalizar, pues lejos de ayudar a que se abra un debate sobre realidades que sí existen y que creo que merecen ser conocidas por la opinión pública, ha puesto esta discusión sobre los medios de comunicación en un punto más difícil.
Tenemos una última hora judicial porque el Supremo procesa al senador de Bildu, Iñaki Goioaga, por integración en ETA. Más datos, Patricia Rossetti.
El Supremo aprecia indicios de que el senador de Bildu formaba parte del grupo de abogados que contribuía a mantener a los presos de ETA bajo la disciplina y la estructura de la banda terrorista. Destaca el alto tribunal que, al igual que los demás integrantes del grupo de letrados, desarrollaba una participación activa mediante las visitas en las cárceles a los presos que permanecían en la órbita de ETA. El Supremo acuerda su libertad provisional sin fianza, pero con la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Le retira el pasaporte y le impone una fianza de 6.000 euros por posibles responsabilidades y le cita para el 28 de abril.
Todavía de la crónica de tribunales, contamos que José María Aznar ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra Hacienda por revelación de sus datos tributarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los 12 refugiados que el Papa Francisco se trajo de Lesbos se están integrando ya en su nuevo hogar, en el Vaticano. Están aprendiendo hasta italiano. Hasta allí nos vamos, corresponsal Paloma García Ovejero.
Hoy hace una semana que les hicieron la pregunta, ¿estaríais listos para iros a Italia mañana? Pues entre estos 12 refugiados hay ingenieros que dominan el inglés y el francés, pero también analfabetos. Laura es su nueva profesora.
Yo faccio prima alfabetizzazione, insegno a leggere e scrivere in italiano, ma anche persone che non hanno mai scritto, non sono scolarizzati. Quindi proprio l'ABC, questo lavoro meraviglioso.
Es la escuela de la comunidad de San Egidio, en el Trastevere.
Y me temo que les vamos a dar a Arantxa Rodríguez un disgusto a los atléticos. Diego Godín se pierde definitivamente la eliminatoria de la Champions contra el Bayern.
Eso parece una mala noticia sin duda para el Atlético, porque según el parte médico que acaba de publicar el conjunto rojiblanco, el central uruguayo sufre una lesión muscular de grado 1-2 en el bíceps femoral de la cara posterior del muslo derecho. Esto supone que va a estar de baja entre 10 y 15 días. También ha pasado pruebas médicas en el Real Madrid Cristiano Ronaldo, que como anticipábamos ayer, se va a perder el partido de mañana ante el Rayo Vallecano, Ciudad Real Madrid, Melchor Ruiz.
La resonancia que ha pasado Cristiano Ronaldo esta mañana en Clínica Sanitas La Moraleja ha confirmado la información que venimos contando en COPE prácticamente desde la conclusión del partido ante el Villarreal, es decir, no hay rotura, el diagnóstico, sobrecarga muscular, muslo derecho, se pierde el partido de mañana ante el Rayo Vallecano, estará ante el City, Zinedine Zidane comparecerá en unos minutos en rueda de prensa.
Y en el Barcelona también va de lesiones, informa Silvia Ortiz que Messi se ha entrenado con normalidad, recordamos que ayer el argentino no pudo ejercitarse por unas molestias en el pie. Y vamos a cerrar recordando la agenda polideportiva de hoy. En fútbol a las 9 se abre la jornada con el Las Palmas Español y en tenis Rafa Nadal juega ante Follini en los cuartos del Godó.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Guillermo, buenos días.
Muy buenas, don Carlos. En cierta ocasión estaba trabajando por ahí.
¿Qué año era eso?
El 2000.
Allá las bolas tienen que durar 4 días.
Ahora también las puedes escuchar en COPE.es.
¿Qué tipo de número hacían ellos? ¿Cantaban alguna canción? ¿Bailaban?
Una canción china.
COPE. Estar informado. Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Al Matí. COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Aquí seguim a la 1:05 fent el Matí COPE Catalunya i Andorra fins a les 2. I ara l'actualitat, les notícies més pròximes. Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Divendres de cel tapat amb algun xàfec dispers arreu de Catalunya, xàfecs de poca importància, això sí, de cara al cap de setmana, demà dia important, Sant Jordi, un matí amb sol, tarda més núvols, alguna precipitació poc important i també dispersa, diumenge encara temps insegur, alternança de núvols i clarianes, aquests 3 dies temperatures molt agradables, temperatures d'estiu, d'estiu no de primavera, els 18 graus que hi ha ara mateix a Girona, Tarragona i Barcelona, els 16 de Lleida, els 11 a Andorra la Vella, transport públic, cap incidència, xarxa viària, problemes encara a l'autovia 2 Sant Andreu de la Barca, hi ha un carril tallat per avenir d'un turisme, cal circular amb precaució, 2 quilòmetres de retencions, incidents importants també a l'autopista P7 a Vilaseca, tallada, s'ha incendiat un vehicle, un camió concretament, la calçada, com deia, tallada en direcció cap a Barcelona, alternatives, prenent nota, es pot agafar la sortida de Cambrils fins a la carretera T312 i després enllaçar ja amb l'autovia 2 als conductors que ens escoltin des de les comarques de Tarragona. Notícies d'aquest matí. Catalunya ha començat a desplegar un sistema ràpid i immediat perquè les famílies puguin inscriure els nadons al registre civil des dels hospitals públics sense necessitar desplaçar-se. Aquesta iniciativa compleix amb una norma estatal que vol facilitar que els progenitors o els pares passin més temps amb els seus fills acabats de néixer. I activitats de cara a Sant Jordi. Per demà, per exemple, el Palau de la Capitania de Barcelona farà una jornada de portes obertes demà, coincidint amb aquesta dia d'important Sant Jordi des de les 10 del matí i fins a les 6 de la tarda, i permetrà visitar aquest antic convent de l'Orde de la Mercè, actual seu de la Inspecció General de l'Exèrcit. La història d'aquest edifici remunta a començaments del segle XIII, quan va començar la construcció d'aquest convent que va passar al rang militar el 1843 amb el procés de desamortització de Mendizábal. És una oportunitat, val la pena veure aquest Palau de Capitania, és un dels edificis històrics de Barcelona, i que els militars sempre diuen, estamos, tenim les portes obertes, veniu a veure-ho perquè és molt bonic per dins, eh? Val la pena fer una excursió demà, 10 de matí fins 6 de la tarda. Eh?
Gràcies, Carles. Fins ara. Fins ara. D'aquí una estoneta més actualitat. Ara, Montse, mirem Twitter.
Doncs sí, ara mateix està parlant de Cervantes. Fa 400 anys, Collado, de Cervantes.
Sí, senyora.
Des del 1616, sí, sí, que va morir, però encara continua la seva obra més viva que mai. Ahir no sé si veu veure les imatges d'aquest...
Del Congrés.
Del Congrés.
Sí, està per
saber, eh? I també estava el nostre amic cantant d'aquí de Badalona.
Poveda.
Miguel Poveda, que ho va fer...
Va recitar el Quijote cantant.
Sí, va ser estupendo. Va ser un èxit. Bueno, avui s'està parlant molt de llibres, òbviament, perquè demà és Sant Jordi. També s'està parlant dels 6 anys que fa que Pablo Alborán va seure a un sofà i va començar a cantar i deixar les seves perles musicals a internet. Del Dia de la Terra, que déu-n'hi-do, les imatges que estan veient avui a través d'internet són al·lucinants i donen molt a pensar. També s'està parlant d'Anna de Armas, que sortirà a la seqüela de Blade Runner, aquesta actriu, i també de Maria Zambrano, que avui faria 112 anys. Són els temes més comentats a la xarxa, ja sabeu, @elmaticope. Per cert, haig de dir, Collado, que les entrades per anar a la Sarsuela s'han de fer a través d'internet, o sigui, a través de Twitter, @elmaticope, que ja tenim les persones que han d'anar.
Sí, senyora.
I, sobretot, aquestes persones que han guanyat reben sempre un missatge de part nostra dient què han de fer, on han d'anar a buscar les entrades.
Efectivament.
O sigui, no és que escolteu aquest missatge aquí i aneu... No.
Hi ha comunicació directa entre els guanyadors de les invitacions de la Sarsuela i el programa.
Així és.
A través de Twitter. Però ara, perquè últimament hi ha molts oients que diuen, i els que no tenim Twitter. El telèfon, doncs mira, atenció, preparats, 940-20-32, 940-20-32. Us regalem una joia. Aquest diumenge, l'endemà de Sant Jordi, Terra Baixa, l'autèntica obra d'Àngel Guimerà, amb un dels millors actors que tenim a Catalunya, Lluís Omar, a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, diumenge a les 7 de la tarda. Podeu anar, us regalem invitacions. Heu de marcar el 940-20-32, però amb una condició. Si truqueu i aconseguiu les entrades, heu d'anar, eh?
Sí, sí.
No, heu d'anar, eh? Si no, no deixeu les entrades aquí.
Si no,
eh?
Passen aquesta llista negra que tenim nosaltres.
Efectivament. Repeteixo, Terra Baixa, la gran obra de teatre, el gran clàssic d'Àngel Guimerà, amb Lluís Omar, és un luxe, a l'Auditori de Cornellà, diumenge a les 7 de la tarda.
Mentre arriba aquest moment, Collado...
Ja podeu trucar, d'acord? Ara, si no truqueu, no guanyeu les entrades, les podeu comprar marcant el 93-474-0202. 93-474-0202 és el telèfon de l'Auditori de Cornellà o a través d'internet auditoricornellà.com.
Bueno, no marxeu, que ara tenim converses interessants, eh?
Vinga.
Araceli Segarra i Víctor Amela. O Víctor Amela i Araceli Segarra, que ens parlarà del seu llibre i que demà també estaran signant a la ciutat de Barcelona.
Aquí estamos en el Matí Cope Cataluña y Andorra y ahora mismo, amigas y amigos, vamos a hablar de una terapia, de una técnica que seguramente a vosotros os suena o la conocéis de una forma directa o indirecta. Estoy hablando de la magnetoterapia. Para eso está aquí Ana, especialista en magnetoterapia de IPUR 84. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Muy bien.
Vamos a recordar o vamos a explicar a los oyentes qué es eso de la magnetoterapia. Venga, a ver.
Pues la magnetoterapia es una técnica alternativa, no invasiva, que consiste en emitir campos magnéticos de alta y baja frecuencia. Se usa tanto en tratamientos particulares como en profesionales. Con ella se obtienen resultados rápidos de alivio del dolor, sobre todo en el sistema muscular, óseo, sistema nervioso y circulatorio.
Estupendo. Y vamos a ver, ¿quién debería utilizar la magnetoterapia, Ana?
Pues es una terapia indispensable para toda la familia. Personas con dolores musculares, artrosis, fibromialgia, reuma... Nuestros dispositivos de magnetoterapia disponen de diferentes programas para diferentes tipos de tratamiento.
¿Y cómo se realiza el tratamiento? Y sobre todo, la pregunta clave, ¿es complicado utilizar vuestra magnetoterapia?
Pues es muy sencillo. La selección de programas, la duración y la frecuencia ya están programados. Durante el día aplicaríamos los discos en la zona afectada. En tres sencillos pasos la pondríamos en marcha. Y durante la noche, a la hora de irnos a dormir, sobre la base magnética realizaríamos la terapia nocturna. De esta manera nos permite realizar el tratamiento mientras descansamos.
Por tanto, lo que estamos suponiendo yo y los oyentes es que la magnetoterapia, vuestra magnetoterapia, la de IPUR 84, la vamos a tener en casa. No tendrás que ir a ningún centro. Y pagándola además de una forma, yo diría, asequible, ¿verdad?
Pues sí, nuestra magnetoterapia está al alcance de todas las personas que la necesiten. Desde 37 euros al mes la pueden tener en su casa para toda la familia y mejorar así su calidad de vida.
Ya sé que nos decías, Ana, que es muy sencillo su manejo, su funcionamiento, pero estaría bien que hicieseis una demostración. ¿La hacéis?
Por supuesto, nos desplazamos por toda Cataluña.
Muy bien. ¿Y cuál es el proceso una vez se haya llamado al 93-500-1313?
Pues una vez contacten con nosotros, nos informaremos de su problema, le asesoraremos y concertaremos una visita con uno de nuestros especialistas para que puedan conocer en primera persona nuestro dispositivo de magnetoterapia y poder decir de una vez adiós al dolor.
Bueno, pues ya lo sabéis, desde 37 euros al mes, magnetoterapia de IPUR 84 en vuestro domicilio, por tanto no hace falta que vayáis al centro de salud o de rehabilitación, la vais a tener en casa, la magnetoterapia, llamando al 93-500-1313, demostración hecha por un especialista gratuita en casa. Si queréis conocer magnetoterapia IPUR, podéis entrar en la página web www.ipur84.com. Ana, muchas gracias.
A ti, Pepe.
Hasta luego.
L'economia a duros a quatre pessetes de COPE.
Com cada setmana a duros a quatre pessetes, analitzem i expliquem l'economia d'una manera clara i entenedora. Robert Casajoana, en què ens hem de fixar la setmana vinent?
Les hem de fixar amb la reunió del Banc Central Europeu. Una vegada més ens donarà una idea molt més acurada de la situació econòmica a la zona euro.
Quim Esteban a duros a quatre pessetes de COPE Catalunya i Andorra. Diumenges al matí d'11 a 12. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I always had that dream like my daddy before me.
I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me.
Bueno, ell de per si ja és molt prim, eh? Ja genèticament ja ho porta. Però aquests dies, Víctor Amela, digue'm la veritat, quants quilos has perdut? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse. Tothom em diu, et veig prim, però és que la tele engreixa 4 quilos.
També, sí, també això és veritat, però no em diguis que no has perdut quilos en aquesta maratoniana promoció que has fet de la filla del Capital Groc.
Sí, he invertit moltíssima energia, m'he recorregut Catalunya sencera, he abraçat, m'he fet selfies, he dedicat, i clar, això és una inversió energètica, però que estic molt content d'haver-la fet, perquè veig la gent entusiasmada amb la meva novel·la, amb la filla de Capital Groc.
Escolta, hi ha molta gent que diu, sí, veurem el Víctor Amela a Barcelona, però és que Víctor Amela signarà molts llocs. De fet, ho ha estat fent aquests dies perquè ningú es quedi sense aquesta signatura. Què és el que et demanen o què et diuen de la novel·la, Víctor?
Doncs coses molt boniques. Mira, una de les coses més maques que m'ha passat va ser l'altre dia, una a Vilanova, em sembla que era, perquè ja és allò del Rolling Stone de Buenos días, Bélgica, i estan en Alemanya, però vaja, que sí, era Vilafranca, era Vilafranca.
Sí.
Una nena de 12 anys que em diu, m'he llegit el primer capítol i m'ha agradat molt.
Oh.
Saps què? És una nena d'11 anys que et digui això. Oh. Val més que la crítica més bona del millor crític d'Espanya. Estic molt content. Jo li vaig dir, bueno, però llavors què, continuaràs llegint? I em va dir, sí. Doncs això vol dir que és un llibre que pot agradar tant a nenes d'11 anys com a senyores grans que venen entusiasmades i moltes que em diuen que ja se l'han llegit i que li és encantat, imagina't com fer.
Què faràs després d'aquest maratonià èxit que estàs tenint i després d'aquesta filla del Capità Groc? T'agafaràs unes vacances o no, Víctor?
Home, diumenge moriré. Diumenge m'he decidit que durant 24 hores estaré mort. Ja podeu fer l'esquela. Però dilluns ja necessitaré una altra vegada, perquè he de fer contres a la vanguardia i més coses.
Home, tu pensa que has d'estar atent a les trucades perquè estic convençuda que seràs el més venut d'aquest Sant Jordi.
Bueno, a veure, això em diu el cap de premsa. Diu, Víctor, tu a les 9 al meu costat, perquè vull estar present quan et truquin tots els mitjans perquè seràs el més venut. Diu, home, Xavier, moltes gràcies. Jo confio en la gent, amb el teu ajut, Montse, sobretot, i amb la gent del seu oient. Jo confio que siguem el llibre més venut, La filla de Capità Groc.
Tant de bo. Quin llibre em recomanes, Víctor Amela?
Doncs mira, jo soc un clàssic i a mi em va proporcionar tant de plaer quan era jovenet llegir, per exemple, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, o La illa del tresor, de Robert Louis Stevenson, que jo m'animo a tothom a que llegeixi aquests llibres, que donen el gust de la lectura, el gust de l'aventura, el gust de llegir històries interessants, trepidants, amb emocions, amb passions, no?
Uh-huh.
Aquesta és la meva recomanació.
Escolta'm, estàs ara a la tele o què?
Doncs mira, ara estic a la plaça Reial i m'està donant el solet a la cara.
Anda.
Del que dedueixo que demà, dissabte, farà sol a Barcelona.
Tant de bo.
Serà un dia esplèndid i tots gaudirem del dia més bonic de l'any a la nostra ciutat.
Això esperem. Víctor, t'haig de dir una cosa, eh? Aquests dies he tingut una mica de gelos.
Per què, Montse?
Ara t'ho dic.
Ai.
No te'n vagis. Araceli!
Que dolents que som!
Araceli, guapa! Què tal?
Home, és que amb l'Araceli Segarra la competència és màxima, Mela!
Absolutament. Que bo! Estic content que la meva competència sigui una persona tan meravellosa com Araceli Segarra.
És veritat,
estic encantat.
Quina sort. Bueno, Araceli Segarra, què tal?
Molt bé, d'un cantó cap a l'altre.
No parar, no?
Per allà, no?
Deixem a la Mela perquè s'està posant moreno, que demà vol estar més guapo encara per l'assignatura, que segurament us veureu. Víctor,
sí,
sort,
coincidim,
eh?
Coincidim, Araceli, no sé en quina parada, però tu i jo coincidim.
Sí, coincidim en una paradeta, ja farem el tonto.
Farem una abraçadeta, guapa.
Una abraçada.
Un petó.
Víctor, un petó, gràcies, adéu,
adéu.
Bueno, Araceli Segarra, que és un plaer. Jo no sé, Collado, si et passa quan... Veus a l'Araceli Segarra, dius... La senyora la veus a la muntanya. Dius, aquesta noia està a la muntanya.
Sí.
Ara mateix estic.
Estàs a la muntanya ara, Araceli?
Ara mateix sí.
Què, estàs al Pirineu?
Sí, visc, de fet visc al Pirineu. I ara agafo el cotxe i em vaig cap a Granollers, que tenen allà muntada una paradeta també. Jo començo ara.
Bueno, comences ara. I demà què tens preparat? Un tour de force impressionant, no?
No, saps què?
No? Digues.
He fet una cosa que... Amb els anys vas aprenent. Llavors, el que faig és... Vaig a menys llocs, però m'estic més estona.
Està molt bé, això. Sí.
Són llocs que són gent que són amics, que ja els conec. Llavors, bueno, doncs intentes que en vez d'anar de bòlit d'un cantó cap a l'altre, doncs estar amb la gent que... no veus durant l'any.
Presentes el llibre, un llibre de la Tina, no?
Sí, acabem de sortir del forn fa, bueno, pues ara fa un parell de setmanes o un parell de, no sé, fa un meset. I és el penúltim de la sèrie dels set. Està a punt d'acabar el projecte. I és la Tina Monjaya.
Escolta, explica'ns una mica qui és la Tina exactament, aquest personatge. A veure.
Bueno, la Tina cada vegada s'està convertint més i més i més en el nou alter ego, eh? Al principi, i ella es va... No se sent res a mi, i ara cada vegada s'hi va semblant més. Doncs la Tina és un personatge, una nena amb els cabells blaus...
Sí.
Que el que fa, ara de moment, té un projecte que és fer els set cims, el cim més alt de cada continent. És un projecte, finalment, educatiu, on utilitzo aquest personatge per parlar dels valors que a l'esport, al viatge, conèixer cultures, conèixer diferents religions, països, etc., doncs poden acabar aportant. Però sempre hi ha una raó per pujar aquesta muntanya, i és una raó, diguéssim, real, no? Per exemple, en un dels contes, doncs, puja a buscar una semilla d'artemícia que ajuda a curar la malària, però en aquest darrer conte, doncs, puja al Monjaya per temes de poder veure millor les estrelles, coneixem el concepte de la contaminació lumínica, parlem dels planetes... Més enllà de parlar també, no?, d'altres conceptes. Intento barrejar-ho tot.
A més, vull dir, aquest tipus de llibres amb aquests personatges pels nens és la primera porta, no?, que els anima després a ser grans lectors, quan siguin més grans, no, Araceli?
Sí, però no, per mi no només intento fomentar la lectura, sinó que jo el que faig és il·lustrar molt. És a dir, el meu text és relativament petit, que ja està bé, no?, pels petitets, només llegir una miqueteta, però amb el tema de les il·lustracions, que per mi és el gran fort, doncs intento enlluernar-los perquè, a més de llegir, viatgin i facin esport, no? És a dir, que per mi el viatge és la millor escola de la vida.
I tant que sí, per tu i per molta gent. Aquí en tens un, i la Montse també. Araceli, moltíssimes gràcies, una abraçada, un petó molt gran, i molta sort amb la Tina, que continuï viatjant, i coneixem món. Gràcies.
Moltíssimes gràcies pel temps. Un petó i bon Sant Jordi.
Adéu, Araceli Segarra.
Adéu, guapos.
Adéu, cap de dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Has escoltat parlar de radiofreqüència? I saps que és la millor tecnologia per eliminar arrugues i tibar la pell? Eliminar flacidesa, recuperar la luminositat de la pell, de la cara i de tot el cos? I a més, reduir visiblement la cel·lulitis? Ara tenim Radiofreqüència de Tredom, empresa amb 15 anys d'experiència que et demostrarà a la teva pròpia pell, a casa teva, i davant del mirall, l'eficàcia instantània de la radiofreqüència. No esperis més, perquè ara tens la radiofreqüència al 50% de descompte. A meitat de preu si truques ara mateix i ets a les 30 primeres trucades. Per lluir tipus, escot, braços i cara des de ja, la radiofreqüència de Tredom. Demana la teva demostració gratuïta ara mateix al 923 24 21. 923 24 21.
Els personatges d'actualitat a Converses de COPE.
Joan Hortalat, president de la Bolsa de Barcelona, la persona de l'expresident de la Generalitat, jo, pel que el tinc tratat de fa molts anys, jo tinc l'absoluta convicció que ell, deixo de banda tot el que l'envolta, no s'ha aprofitat, ell, dels recursos públics per al seu propi benefici.
Carlos Losada a Converses de COPE Catalunya i Andorra. Dissabtes al migdia, d'una a dues. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viatges, gastronomia i oci a Tiramilles de COPE.
Cristian Escrivà, bon dia.
Bon dia. A mi m'agraden tant els bunyols que també en fem les cuixes de bullastre, que seria muslitos de bollo.
Carme Ayala a Tiramilles de COPE Catalunya i Andorra. Dissabtes al matí de 10 a 1. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
Cada divendres al matí, COPE Catalunya i Andorra, anem de viatge. Si voleu descobrir Andorra aquesta primavera amb Eurostars Andorra Centre, podeu fer una escapada als Pirineus i gaudir de tots els avantatges que ofereix aquest hotel.
Eurostars Andorra Centre està situat al centre neuràlgic d'Andorra, on podeu gaudir de totes les possibilitats que el Principat Andorrà té a l'abast. Compres, esquí, natura, diversió i descans. A escassos metros, a la peu de l'hotel, queden algunes entitats públiques, com l'oficina de turisme, el centre de congressos i el centre termal Caldea. L'hotel de 5 estrelles disposa de 66 àmplies suites juniors exteriors amb un interiorisme de disseny i unes luxoses pistes a les muntanyes del Pirineu. Tots els salons disposen de sofà i pantalla panoràmica. També hi ha restauració, cafeteria i una sala de reunions. Per als que vulguin relaxar-se, Eurostars Andorra Centre ofereix un extens ventall de serveis de massatges i tractaments de bellesa, a més d'una zona d'espa, sauna, jacuzzi i gimnàs. L'hotel està completament equipat amb accessos adaptats, connexió a internet, pàrquing cobert, cuines i, a petició, aliments sense gluten i llet sense lactosa. Si voleu venir en grup, cal reservar més de 5 habitacions. Es poden aplicar condicions especials. Podeu trucar al telèfon 902 93 24 24, 902 93 24 24. Per obtenir més informació, podeu entrar a aquesta pàgina web eurostarsandorracentre.com.
Copa Catalunya i Andorra, estem fent la prèvia, això com si fos un partit de futbol, la prèvia del que passarà demà, el dia de Sant Jordi. Avui estem parlant i sobretot dedicant el temps a parlar amb molts dels autors que estaran presents en aquesta signatura de llibres, i nosaltres encara hem de parlar amb d'altres, amb el Jaume Gurb, que ens parlarà del seu llibre Dissenya tu futuro, en parlarem amb el Manuel Mandianes, El futbol no és així, i també amb Carlos Quílez del seu llibre Sigue la mala vida. Això i d'altres històries, també parlarem del futbol, Ara mateix està parlant Luis Enrique en roda de premsa i ens ho explicaran els companys d'esports aquí a COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
COPE Catalunya i Andorra.
Per Sant Jordi, edició especial de la grada amb l'auca de la nostra història. I de regal, una rosa. No et quedis sense la rosa més perica. Diari La Grada. La nostra força és la grada.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Qué te pasa?
Tengo bajo las gafas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Busca un futuro mejor para ella y su familia.
Tenemos inseguridad en el país.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Declara nulas las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Conforama arriba a Sant Pere de Ribes. Obrim la nostra nova botiga. Vine a conèixer la nostra exposició de mobles, sofàs, matalassos, electrodomèstics i decoració. Tot per moblar la teva casa al millor preu. Estil i qualitat t'esperen a Conforama, la teva nova botiga a Sant Pere de Ribes. I també a conforama.es.
¿Te faltan dientes y te gustaría tener una nueva sonrisa en 24 horas? Ahora en la clínica OA es posible. Se llama implantología de cara inmediata. Mediante cirugía guiada y una atención profesional constante, aseguramos un posoperatorio mínimo y una experiencia agradable y satisfactoria. Soy el Dr. Cercadillo, de la clínica odontológica OA. Ven a verme, te escucharé y te atenderé personalmente.
Clínica odontológica AOA, en Gran Vía 620. Teléfono 93-343-6641. Visita aoa.es.
¿Has perdut els teus estalvis al contractar un producte bancari d'alt risc? Si tens clàusula sol, IRPH, accions Bankia, valors Santander, subordinades, fons de garantia, quotes, etc., truca a Predef. Amb un 97% d'èxit, a Predef és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Totes les visites són gratuïtes. Informa't al 93 281 1140. A Predef guanya, tu guanyes.
Manolo Lama es Tiempo de Juego. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
La libertad.
llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
¿Padece fibromialgia, artrosis, problemas circulatorios o dolores musculares? Con la magnetoterapia de Ipur 84 aliviará el dolor y mejorará su calidad de vida. Llame al 93 513 13 o visite ipur84.com. Pida información sin compromiso. Estamos en toda Cataluña. 93 513 13 o visite ipur84.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a seguir analizando la situación política que si ayer fue criticada en el Congreso por el mundo de la cultura, hoy ha sido desde la conferencia episcopal, desde donde han dado un toque de atención a los políticos. José María Gil Tamayo es secretario general de la conferencia episcopal.
Bueno, yo quisiera que los líderes de los dos grandes partidos políticos se comunicaran más con más de 140 caracteres. Que hubiera una comunicación grande porque detrás de ellos está una parte importante de la población española. Porque sobre todo, a veces se dice incluso en los matrimonios, este es un problema de comunicación.
También contaremos en el mediodía que continúa el revuelo por lo ocurrido ayer entre Pablo Iglesias y los periodistas en la Universidad Complutense. Las críticas a la actitud del líder de Podemos han llevado a otros miembros del partido a pedir disculpas. De aquella manera, pero disculpas. Por ejemplo, Carolina Vescanza.
Es imprescindible que la gente sepa que hay muchos periodistas, los periodistas que trabajan en la calle, los que están todos los días a pie de obra, que tienen dificultades para transmitir lo que ven en sus redacciones, pero quizá y seguramente con toda seguridad la fórmula utilizada ayer no fue la más adecuada.
Actitud de Pablo Iglesias, que ha criticado también el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Lo que nos dedicamos a la vida pública, los que ocupamos posiciones institucionales, creo que tenemos muchas obligaciones y la primera de ellas es respetar nuestro sistema de libertades y entre ellas la libertad de prensa y la libertad de opinión.
Nos ocuparemos también a partir de las 2 en el mediodía de varios asuntos de tribunales. El del caso Nos, donde hoy el presidente del Villarreal ha contado que pagó 600.000 euros para que le asesoraran sobre un patrocinio. Y el caso Imelsa en Valencia, donde el juez ha tomado declaración a 5 investigados, entre ellos al ex vicealcalde Alfonso Grau. Y en Madrid, el ex secretario general del PP, Francisco Granados, que comparece ante la comisión de la Asamblea de Madrid, que trata el presunto espionaje a políticos del Partido Popular entre 2008 y 2009. Y vamos también hasta Ámsterdam porque acaba de terminar la reunión del Eurogrupo en la que se ha debatido sobre Grecia, pero sobre todo se ha tratado de evitar de hablar de la situación de España. Bueno, y estaremos también, por supuesto, en Roma para conocer cómo viven los refugiados que el Papa se trajo de Grecia. Parece que se están integrando muy bien y ya han comenzado incluso a aprender italiano. Estaremos con ellos. Ha estado con esos refugiados que ya viven en el Vaticano nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Quarts i tres minutets a dues, el matí continua només a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra fins a les dues, ara amb l'actualitat, les notícies més pròximes. Carles Ossada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Divendres de cel tapat arreu de Catalunya, algun xàfec dispers de poca importància. Demà dissabte, dia de Sant Jordi, doncs un matí de sol, que és el que va bé per una diada com la de Sant Jordi. A la tarda, més núvols, algun xàfec dispers, no gaire important. Diumenge, encara temps insegur, amb alternança de núvols i clarianes tots aquests tres dies, divendres, dissabte i diumenge, temperatures molt agradables, temperatures de primavera, com aquests 18 graus que hi ha ara mateix a Girona, Tarragona i Barcelona, els 16 de Lleida i els 11 d'Andorra la Sabadell. El transport públic no tenim cap problema, la xarxa viària encara aquestes dues incidències. A la 2, Sant Andreu de la Barca, carril tallat per l'avaria d'un turisme, cal circular amb precaució. Incidència important també a l'autopista P7 a Vilaseca, comarques de Tarragona, s'ha incendiat un vehicle, concretament un camió, i a la calçada tallada en direcció a Barcelona. Alternativa per als conductors és agafar la sortida de Cambrils, anar fins a la T312 i després agafar l'autovia A7. Notícies d'aquest matí, doncs, el brot de gastroenteritis pel consum d'aigua envasada afecta ja 3.399 persones, segons el balanç de casos anunciat aquest divendres per la Conselleria de Salut. La xifra s'ha incrementat en 21 afectats respecte a les dades disponibles aquest dijous, quan es van registrar 3.378 persones, que corresponen a treballadors d'empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona i també de Tarragona. La contaminació es va produir, recordem-ho, al circuit de recollida, embotellament o higienització d'ampolles de la font...
Neteja.
Bueno, però aquí posa higienització, sí. I un clar. Vol dir-ho perquè dius, és com un repte a vegades, les paraules complicades, eh?
Sí.
Bueno, de la font de l'Insal, Andorra, raó per la qual les autoritats andorranes han assumit la investigació i han presentat també aquesta font. Ens quedem ara molt a prop de Barcelona, Badalona concretament, ja que els Mossos d'Esquadra han desmantellat 3 punts de distribució de productes falsificats destinats al Tom Manta. Han detingut els dos principals responsables de la xarxa i han decomissat més de 5.000 objectes. Els detinguts són de la nacionalitat senegalesa, un domicili a Badalona, i guardaven el material, per exemple, colònia, roba d'esport, sabates o bosses de mà, en un magatzem ubicat en una empresa de lloguer de trasters, i contactaven amb els venedors ambulants per oferir-los tota aquesta mercaderia.
Gràcies, Carles. Més actualitat pròxima, és a dir, actualitat a Catalunya, a les 2:10 a l'informatiu migdia. I ara la Montserrat ja està pendent del Twitter pre-Sant Jordi, eh?
Sí, pre-Sant Jordi. Tinc un follon aquí important.
Un lío important, no?
Bueno, s'està parlant, òbviament, de Cervantes, s'està parlant de Shakespeare, s'està parlant dels grans, perquè, com tu dius, demà és el dia de Sant Jordi, que, encara que plogui, faci neu, el que sigui,
Jordi
tot el dia.
Res.
Per cert, no us oblideu de felicitar la gent, els Jordis i els Jorges.
I els Georgines. Jorge Martínez, felicidades, eh?
Això demà, Collado.
Bueno, avui...
Igual que la Rosa. Dius que no s'ha d'avançar, pues, ni per una per l'altra. Bueno, avui és el dia de la Terra. Important, sí. Una crida que fan des de molts llocs, perquè cuidem la Terra, això que pisem, que trepitgem cada dia, que hem de deixar la nostra petja, però que sigui positiva. També s'està parlant de Pablo Alborán, dels 6 anys que porten al món de la música reconegut a nivell mundial, podríem dir. També s'està parlant d'Ana de Armas, l'actriu, que apareixerà a la nova seqüela de Blade Runner, i també s'està parlant de que avui és divendres. Ho sabíem, però sempre va bé que algú ens ho recordi. @elmatí_cope és el Twitter del nostre programa. S'han esgotat les entrades de la Zarzuela, s'han esgotat les entrades pel teatre, però no hem esgotat encara els autors que tenim preparats avui en aquest programa, perquè estem fent un recull de diferents tipus de llibres, perquè algú, si té dubtes de no saber què comprar, doncs mira, li posem això en safata per si...
Sembla una llibreria, això, avui,
sí,
eh?
Sí, més o menys.
El matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I la quise besar.
L'oportunitat de tenerlo en el programa, Pepe, va ser fa... No sé ben bé, aviam si el Jaume Gurs se'n recorda. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, te'n recordes que vas venir a l'estudi, vam parlar sobre aquest nou llibre, Dissenya tu futuro, que com està anant el llibre, Jaume?
Bueno, està anant molt bé. La veritat és que tot el feedback que he rebut de les persones que l'han llegit ha sigut molt, molt positiu, i per mi això és el que més m'omple, no? El veure com algú que has escrit amb un propòsit pues està complint, la gent està aprenent, la gent està mirant la vida d'una altra manera i està canviant.
En el llibre ens parles d'aquestes diverses transformacions que s'està visquent, no?, en aquest món laboral, i per ajudar-nos una mica a entendre una mica millor el futur, no?, i preparar-nos per el que ens espera.
Exactament, el que planteja el llibre és com la tecnologia, les noves generacions, la internet, tot plegat està anant tan de pressa que la nostra vida, la nostra feina, la nostra forma de relacionar-nos en els propers 5 anys canviarà totalment. I el que posa davant és, siguem conscients d'això, i proposa eines per poder començar a treballar tot aquell que vulgui fer-ho.
Uh-huh. Jaume, tu al llibre hi ha una frase que diu "La felicitat en el trabajo és possible". És cert, això?
Totalment d'acord. Jo la meva aproximació a la vida i a la feina, i l'he portat a terme a InfoJobs i ara a Shipstead, és que les persones han de ser felices a la feina, no? Molts cops donem aquesta responsabilitat als nostres caps, als nostres responsables, i home, algú tenen que dir, però en el fondo, nosaltres com a persones som els que decidim com vivim les situacions, com les aprofitem, com les gaudim, i per tant jo estic encantat d'aixecar-me el dilluns o el divendres i anar a treballar, perquè sé que allò no només és una tasca mecànica, és un lloc on gaudiré, on disfrutaré, on seré feliç. Això és fantàstic per mi, pel meu treball i per la meva vida.
Jaume, l'altre dia pensava jo que està molt bé que les feines, quan busques feina, que et facin una entrevista, no?, com a candidat, però no estaria malament que els candidats féssim entrevistes als jefes, eh?
Bueno, una de les coses que posa el llibre és la transparència, no?, internet, les xarxes socials, ens està posant davant la possibilitat de conèixer com és aquella empresa, de quin estil de direcció té, si són flexibles o no, i és més, igual és possible que en una entrevista pugui averiguar qui serà el meu jefe, no? I per tant jo puc mirar-ho, eh? Si el meu jefe es dirà Pablo Pérez, jo puc anar a mirar Pablo Pérez de l'empresa tal, què diuen d'ell a les xarxes, no? Ja m'està indicant molt aquesta transparència, aposto perquè ens ajudi realment a triar, no? No només a acceptar el que arriba, sinó a poder triar, a poder liderar les nostres vides.
Ara m'ha vingut al cap el Pep Guardiola quan va dir allò a Mètode: no hi química, no hi feeling. Això pot passar, tu pots ser molt bo, però no, si no hi ha, no hi ha.
Això pot passar, evidentment. Jo crec que l'avantatge ara és que ho podem intuir abans, no? Quan tu llegeixes coses, evidentment, per molt que llegim, sempre hi ha l'instant final de com ens trobem com éssers humans, i això pot passar. El que passa és que quan un s'acostuma a liderar la seva vida, a triar, a tindre informació i a prendre decisions i a assumir la responsabilitat de les seves decisions, la vida et canvia. Ja no és el problema dels altres, de fixa't que malament em tracta, fixa't que el meu jefe com el que em diu, sinó és quina decisió he pres i a qui ho he acertat, a qui m'he equivocat, però ja he pres algú i he adquirit algú que en el futur em servirà com a eina.
Mm-hmm. Què et pregunta la gent? Perquè l'altre dia amb el meu amic Escamilla vas estar allà, vau presentar el llibre,
sí,
no?
Sí.
Que a més també fa una referència al llibre del Dissenyar tu futuro. La gent se t'apropa, Jaume, i et pregunta: escolta'm, ajuda'm o digue'm o què puc fer?
Sí. Moltes vegades la gent el que fa és em porta la seva realitat, no? Pues mira, a mi em passa això, no? L'altre dia en una conferència una noia em deia: escolta, per què aquesta societat està canviant les persones per màquines, no? Clar, jo la meva visió no és aquesta. Les màquines estan i seran i cada cop estaran més presents a la nostra vida i a la nostra feina, i no és que ens estiguin substituint, sinó que ens estan empentant per fer un canvi com éssers humans, no? Jo recordo quan vaig aprendre a nedar que els primers dies em van fer falta que m'empentessin una mica per saltar l'aigua.
Clar.
I això em va permetre aquest aprenentatge. Doncs jo ho he vist d'aquesta manera. Doncs la gent s'acosta, la gent em planteja. A vegades són persones, a vegades són empresaris, a vegades són directius que tenen un equip i no saben com gestionar-ho. I home, tot allò que els hi pots donar des de l'experiència perquè ells ho puguin utilitzar, per mi és un regal, no?
Bueno, no puc marxar sense dir Niños Shanga Children's Home, superimportant.
Sí, bueno, això és el lloc on van aparar tots els beneficis del llibre. És un orfenat que hi ha al Nepal. Quan va sortir la proposta d'escriure el llibre va ser just després del terremot, i jo vaig considerar oportú que tot el que sortís anés a parar a persones que realment ho necessiten, persones que viuen la vida i la disfruten en molt poquet, i que a mi almenys m'han aportat molt com a societat per trobar-me a mi mateix i per sentir-me molt més feliç. Per tant, tot va cap allà.
Jaume Gurt, Dissenya tu futuro. Sort, gràcies i enhorabona un cop més. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
I seguim saludant escriptors, en aquest cas periodista, que diguéssim que seria el seu llibre és la cara B del que ens explicava el Jaume Gurt. El seu llibre es diu Dissenya tu futuro. Los personajes que aparecen en el libro de un buen amigo periodista, Carlos Quílez, me parece que de futuro tienen poco. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Sigue la mala vida. Ahí está esa recopilación de historias reales, historias de delincuentes reales, atrapados por el destino de su mala suerte, ¿no? Como define una compañera de La Vanguardia. ¿Estás de acuerdo? Es así, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque son son historias, son historias de verdad, de personajes con los que nos podemos cruzar en cualquier momento por la calle, en la farmacia, en un estanco, en cualquier momento, que conviven con nosotros y que tienen un común denominador, ¿no? Que son víctimas de ellos mismos, de las circunstancias, y en realidad son verdaderas carne de cañón, ¿no? Es decir, son personas que han tenido pocas oportunidades. Es verdad que las pocas que han tenido no las han podido, no las han sabido utilizar, pero desde luego han tenido pocas oportunidades y en muchos casos se han visto abocados directamente pues a ese fracaso personal, ¿no? Atracadores, delincuentes, traficantes, muchos de ellos personajes anónimos. En este libro, sí. En Si Queramos la Vida, no solamente aparecerán personajes conocidos del mundo del AMPA y del crimen de nuestra ciudad, sino también personajes anónimos, pero que tienen historias verdaderamente sobrecogedoras.
Exacto. Yo insisto, lo digo porque si todavía no tenéis claro qué libro escoger, yo recomiendo este, Sigue la mala vida, de nuestro amigo Carlos Quílez. Estaba buscando el nombre de uno de los protagonistas de tu libro, el atracador del chándal, Jesús Contreras Porcel. ¿Tú lo conociste?
Bueno, le conocí y le conozco.
¿Le conoces?
De hecho, quiero comentaros una pequeña intimidad, y es que con total seguridad nos está escuchando ahora desde la cárcel de Brianzuno, porque sabía de mi participación en vuestro programa y se lo he hecho saber a través de Mercedes, de su esposa, ¿no? Uh-huh. Jesús era el atracador del chándal y es, bueno, pues eso, es decir, ¿qué habría sido de mí si en vez de haber nacido en una familia con unos padres, en mi caso, es extraordinarios, ¿no? Pero quiero decir, dejadme que lo diga así, normales, sí. En una situación económica confortable y cultural confortable, hubiera nacido en las circunstancias que nació y que creció y que se desarrolló la infancia de Jesús Contreras, ¿no? Uh-huh. Quizás el que estaría en la cárcel sería yo. Uh-huh. No es raro pensar que eso es así. Es decir, hasta qué punto somos un poco culpables de todo. Él está pagando por lo que ha hecho. Uh-huh. Son 40 atracos a bancos a punta de pistola y ha hecho barbaridades. Uh-huh. Y quien la hace, la ha de pagar en este país. Por lo tanto, Jesús está donde tiene que estar. Que nadie se equivoque, que no haga una defensa almibarada de la delincuencia, ni mucho menos. Pero cada uno tiene sus circunstancias y la vida de este muchacho, de este atracador, pues es la vida de un sinsentido, ¿no?
Ya. ¿Cuántos años le quedan a Jesús?
Bueno, ahora está pagando una condena de tan solo 9 meses por una disputa que tuvo en su anterior estada en la cárcel. Fue por un intento de atraco con una pistola de fogueo en una sucursal bancaria de 6 años. Está pagando 9 meses de cárcel, le quedan escasos 4 o 5 meses para salir. Bueno. Espero que se porte bien y que no tengamos otro susto.
Bueno, también no vamos a seguir hablando porque si no vamos a prácticamente a ofrecer en bandeja el libro a los oyentes que lo compren, porque hay historias increíbles, hay unas inventadas, otras reales, como la de Jesús Contreras. También hablas de jueces, de determinados jueces, Pascual Estivill es uno de ellos, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, aprovechar también para ver la portada del libro, para ver la espalda de Carlos Quílez.
Sí, sí, el reportaje que te han hecho hoy en La Vanguardia, ¿eh? Está fuerte,
Bueno, es un reportaje al que me vi obligado, esa fotografía me vi obligado por parte de la sabia maestría de Nuria Fuentes, que es la fotógrafa, una fotógrafa extraordinaria,
sí.
que aprovecho para subrayarlo, extraordinaria, pero el reportaje lo ha firmado Mari Carmen Navarro, Maica Navarro,
sí.
Que, con la que mantengo un cierto idilio, ¿cómo se dice?
Periodístico,
por lo tanto, ella siempre busca fotos que le agraden a ella especialmente. Y por eso lo digo todo, ya no digo más.
Sigue la mala vida, recopilación de historias reales, 11+2 cuentos. Carlos Quílez, un abrazo enorme, gracias.
Un saludo y un beso muy fuerte.
Adiós, Carlos, adiós.
Superada la primera final, ara el Barça ha de jugar amb l'Sporting.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Sporting.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Ballori, Josep María Minguella, Pichi Alonso, Juanma Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Entre escriptors i escriptors, Montserrat, bueno, doncs, esports, pilotes, no?
I tant, bueno, ara que veo, bueno, pilotes, ara que veo Gai de Liébana, ara que veo, digo, ara que pienso en Gai de Liébana, que sí. Me ha dicho que se me veía el plumero.
Culé, se te veía culé. El plumero culé, a ti y a mí, a los dos.
No, pero ha deseado que ha dicho que venga a los jugadores del Español, que vendrán a la firma del libro.
Clar, que guanyin davant les Palmes demà, que guany, guanyi tothom. Sí. Gil, Quique Iglesias...
Bona tarda, companys.
Bona tarda.
Haremos caso del dicho que mediano, ¿eh? Lo bueno siempre ve dos veces bueno, porque no quiero quitar ni un segundo de más a lo que viene después, o sea que haremos faena de aliño. Pido a los compañeros máxima brevedad, concisión, telegrama informativo.
¿Cómo estás, Quique Iglesias? Manuel Mandianes, ¿cómo estás, Manolo?
Muy bien, gracias.
Manuel Mandianes, antropólogo, sociólogo, que ha escrito un libro...
Gurú, guía, tótem.
El fútbol no es así. Fíjate tú, un hombre al que nunca le gustó el fútbol ha hecho una biblia del fútbol. Después hablamos de tu libro,
de acuerdo,
¿eh? Venga, ara esports.
Mira, fa uns minuts ha acabat la roda de premsa de Luis Enrique previa al Barça Sporting de demà al Camp Nou. Ciutat Deportiva, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Ha comparegut Luis Enrique en roda de premsa més tranquil que l'altre dia i preguntat sobre si el 0-8 de l'altre dia posa punt i final a la crisi, diu que no ho sap, però que els hi ha anat de meravella aquest resultat.
No lo sé, pero el resultado es un resultado para nosotros perfecto. Refuerza nuestro momento actual, refuerza nuestra situación, una situación que se complica con los resultados de las últimas jornadas, algunos justos, algunos injustos, y es un resultado que nos viene de maravilla, mejor dicho.
Luis Enrique, que diu que ja els quatre partits que queden són claus, que l'equip necessita guanyar-los tots i que compta perquè en les últimes jornades sempre hi ha sorpreses estadísticament. L'Sporting arriba al Camp Nou ficat en zona de descens i diu Luis Enrique que és una situació perillosa. Luis Enrique donarà demà la convocatòria, com sempre és habitual. Avui ha tornat als entrenaments Leo Messi, que ahir se'l va perdre per un cop al peu esquerre. Diu Luis Enrique que està perfecte, que no va tenir massa sort amb els cops l'altre dia, però que ja està bé. També recuperarà a Gerard Piqué després de complir sanció. Avui també ha fet feina de camp Jeremy Mathieu, però encara li falta per tornar a jugar. Luis Enrique demà potser farà alguna rotació després de l'esforç fet aquesta setmana pels jugadors.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
A Gijón, Abelardo ha dit que no ha parlat amb Luis Enrique en tota la setmana, però la jornada número 35 de Lliga comença aquesta nit a les 9 a l'Estadio Gran Canària Las Palmas Espanyol, i més val fer-se un mateix al llit que no esperar que els altres et facin el de la permanència. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Sí, perquè després dels darrers resultats, la victòria i del Granada i la victòria del Getafe a Anoeta, l'Espanyol només respira 5 punts per sobre de la zona de descens, més a l'averatge, això sí, que el té guanyat davant l'Sporting de Gijón. Avui a les 9 a l'estadi de la Unió Deportiva Las Palmas, en Pau a la porteria, Javi López, Álvaro, Rocco Duarte en defensa, Diop, Abraham, Jordán, centre del camp, bandes per Asensio i per Burgui. És possible que Hernán comenci el partit de la banqueta, el davanter centre tornarà a ser Gerard Moreno. En fi, que l'Espanyol ha de guanyar avui i hem d'intentar tenir una plantilla compromesa, Gil, per el que està per venir. L'Espanyol visita avui la Unió Deportiva Las Palmas, després ha de rebre el Sevilla, anar al Camp Nou i tancar la temporada a l'Eibar. Jo penso que li manquen 3-4 puntets a l'Espanyol per salvar la categoria de manera matemàtica, però hem de lluitar encara per aconseguir-ho. A la Llotja, com sempre, el conseller delegat Ramon Robert, aquesta vegada acompanyat de Carlos García Pont. Ho expliquem al Tiempo de Juego des de les 9 i també, com sempre, el Javier de Aro, que està a hores d'ara viatjant cap allà. Demà, signatura de llibres dels jugadors i dels periodistes que hem fet algun llibre de l'Espanyol des de les 11 del matí a l'estand del club a la Rambla Catalunya 74, és a dir, cantonada al carrer València. Penso que ho he dit tot, conciso, eh?
Molt bé.
Si puede decir más alto, pero no más claro. Una jornada que obre l'Espanyol avui a les 9 de la nit i que tindrà la lluita pel títol demà dissabte, concentrada a les 4 de la tarda. Rayo Vallecano-Real Madrid. Està parlant Zinedine Zidane. I per mega confirmada l'absència demà de Cristiano Ronaldo a Vallecas, anem a veure com arriba el portuguès al partit de l'Etihad de Champions contra el Manchester City. Un quart de set de la tarda. Atlético de Madrid. Màlaga, Simeone sembla que fluixa una mica. El discurs de que si guanya els 5 partits que li queden, l'Atlético serà campió, i a dos quarts de 9 de la nit, evidentment, aquest Barça Sporting. A segona divisió, dissabte a les 6 de la tarda, Albacete-Girona i derbi català, Llagostera-Nàstic. I en el món del tennis, a les 4 de la tarda, torneig compte de Godó, Nadal-Fognini, revenja de la passada edició. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Això sí, som optimistes, perquè com el partit
partit que està jugant el Benoit Per i Malek Yagiri continuï així, després vindrà el Nisikori Dolgopolov, potser comença una miqueta més tard, però ràpidament et dic que a la pista central del tennis Barcelona, Benoit Per, com dic, i Malek Yagiri estan jugant de moment el primer set pel tenista de Tunísia, després Ken Nisikori, bicampió del Conde de Godó contra Alexander Dolgopolov, més tard, sense horari confirmat, al voltant de les 4 com comento, Rafa Nadal contra Fabio Fognini, el tenista italià que el va eliminar als vuitens de final del Godó de la temporada passada, i per tancar la jornada de quart de final, Kuznetsov contra Kolsraiver.
Gràcies, Juan, bona tarda.
Bona tarda.
I en el món del bàsquet analitzarem la derrota del Barça. Quart partit, quarts de final de l'Eurolliga i al Palau contra Lokomotiv Kuban, 80-92. Per tant, si el Barça vol estar a la final a 4 de Berlín, haurà de guanyar el cinquè partit dimarts a les 7 de la tarda a pista del Lokomotiv. Avui sortegem una entrada doble pel Barça Sporting. Entren en joc totes les respostes de la setmana. Avui preguntem com veieu la jornada, qui creieu que punxarà, com anirà el tema, qui pot fallar. Respostes facebook.com/esportscopecatalunya o via Twitter, on som @esportscope.
Bueno, el Manuel Mandianesa l'estava mirant com dient, què estan diciendo?
Ho fem bé,
Molt bé.
Bueno, està impactado. Bueno,
impactado.
Estàs impactado, ¿no? Bueno, pues te impactará más saber cómo baila la gente de deportes, porque cada semana los invito a la sala tango, bailan superbien.
Van todos, ¿eh?
Van todos en grupo.
Si los
que escribimos sobre fútbol también podemos ir
también,
a bailar.
También.
Pues
bueno,
ya estaremos.
Gil baila la bachata muy bien.
Agarrao.
Pero Quique es más de tango. Quique es más de tango.
Sí, Quique, entonces bailaremos los dos.
Muy argentino.
Yo soy también más de tango.
Yo soy muy argentino.
Pues si queréis, Diputación 94, que está aquí al lado de COPE, por eso vamos, nos pilla muy cerca. L1, Metro Rocafort, o L3, Plaza España, Quique va moto. Sí. No.
La L1 o la C3 es la que me rompo yo cuando bailo tango.
Bueno, todos a la sala tango, Montserrat.
Sí, www.saladefiestastango.com. Gil, si quieres te puedes quedar porque Mandianes ha hecho un libro de fútbol, aunque no te lo creas.
Aunque no te lo creas, no. Pero Manolo, ¿cómo estás de nuevo? Buenas
muy
tardes,
bien, gracias,
bienvenido.
Es un honor para mí estar aquí con vosotros de nuevo.
Manuel Mandianes, voy a refrescar la memoria en 5 segundos, es un hombre, es antropólogo, es uno de aquellos gallegos universales que en Galicia lo conoce todo el mundo y en Cataluña también, porque has hecho muchos libros y porque durante muchos años has dedicado tu tiempo, tu valioso tiempo a estar con nosotros aquí en la radio, que siempre te lo agradezco.
Fue para mí un honor y cada vez que venía era un motivo de alegría.
Para mí hay una cosa que me da mucha rabia.
Dime.
Que este hombre está cada vez más joven.
Bueno,
a ver, ¿tú qué haces? ¿Tú tienes un pacto con alguien?
He vendido mi alma, seguramente. No sé a quién, ¿no? Pero...
Es aquello de la hipoteca inversa
pero
de la vida, ¿verdad?
Exactamente.
Manolo Mandianes, el libro que nos traes es un libro, El fútbol no es así. Te has pasado siete años reuniendo información, reflexionando, leyendo, investigando, analizando, sacando imágenes, aprendiendo del fútbol un arte que no era de los tuyos.
De ninguna manera. Yo he aprendido del fútbol en cierta medida quién soy yo mismo. Si conocemos a un hombre, nos conocemos a nosotros mismos, imagínate tú lo que es conocer las masas que van al fútbol. La gente de un estadio son 100.000 personas. Realmente he aprendido que el fútbol es la fe de los que no tienen fe y es el color de millones de vidas grises.
Espérate que Gil todavía lo está asimilando, ¿eh?
Sí. Porque, pero a ver, ¿en tu libro de qué habla? Es un libro que podemos encontrar en Barcelona, en Cataluña, se puede comprar, ¿no?
Sí, y en las librerías que no se encuentre, pues...
Se pide.
Lo piden a la editorial Sotelo Blanco de Santiago.
El fútbol no es así, Manuel Mandianes. ¿En tu libro de qué hablas? ¿De futbolistas o de aficionados?
Hablo fundamentalmente de aficionados. ¿Y quiénes son los futbolistas para los aficionados? Son muchos de ellos los grandes filósofos. La gente se extraña mucho que yo digo que los futbolistas son los filósofos de hoy.
Sí.
Pero es evidente, a los filósofos antes, a Sócrates, a Platón, los escuchaban en las ágoras en Atenas.
Sí.
A los futbolistas hoy los escucha el mundo entero.
Yeah.
A mí no me escucha nadie. Pero a un futbolista, lo que diga después del fútbol, alguien que le pone ahí la alcachofa delante de la boca y dice, el fútbol es así, no hemos ganado porque los otros marcaron más goles. Yeah. Esto es una verdad como un templo, no lo puede discutir nadie.
Manolo, pero ¿y las reacciones del público, de la masa en los estadios, también la analizas en el libro?
Fundamentalmente es eso lo que analizo. Yo voy muchas veces al fútbol, pero la mayoría de ellas no me entero quién juega contra quién. Sino lo que me interesa es la reacción de la gente en las gradas. He ido con curas, he ido con filósofos, he ido con poetas, he ido con...
Al fútbol.
Al fútbol.
Uh-huh.
En una grada prácticamente todo el mundo es igual. Todo el mundo pierde el oremus, pierde los papeles, la batuta y chillan. Yo recuerdo una persona muy, muy noble, muy culta, muy eso, y decía unas palabrotas.
Unas barbaridades, ¿no?
Le di con el codo y dice, ay, perdona, Manuel. cuando me estaba diciendo perdona, otra vez volvió a soltar los mismos disparates.
Manolo, en el libro no sé si analizas qué sería de nuestra sociedad sin fútbol.
Hoy sería una catástrofe mundial.
¿Sí?
Sin duda ninguna. Para la mayoría de la gente no habría referencias temporales. Antes eran las grandes fiestas litúrgicas. Ahora son los campeonatos, los partidos de mi equipo. Esos son los referentes. En el tiempo, en el espacio, antes eran las catedrales. Las grandes catedrales de nuestro día son los estadios. El museo más visitado de Barcelona es el del Barça. La parada en donde baja más gente del autobús es delante del campo del Barcelona y delante de las tiendas en donde venden reliquias, porque todo aquello que pertenece a los futbolistas son auténticas reliquias. Antes en las procesiones le pasábamos el pañuelo a los pies del santo. Hoy tocar a una de las estrellas de un del deporte de un estadio, he conocido a un señor que me ha dicho que llevaba 2 semanas sin lavarse la mano porque se la había chocado a un gran futbolista.
Es decir, que la fe de otros tiempos ha sido sustituida por la fe al fútbol,
a los
colores.
Sí, en gran medida, sí. Pero fíjate, he dicho antes que muchas vidas grises están coloradas precisamente por el fútbol. De lo contrario, sería una verdadera ruina, una verdadera catástrofe.
Hace unos años, y acabamos ya, Manuel, en 10 segundos, hace unos años se decía aquello de que el fútbol es el opio del pueblo. ¿Tú lo sigues afirmando?
Sin duda ninguna. Ya la religión no es el opio del pueblo. A la iglesia ya solo vamos los que conscientemente tenemos fe. A los estadios va toda la gente que no tiene otra fe. Digo que es la fe de los que no tienen fe.
El fútbol no es así. Manuel Mandiana, es de la editorial Sotelo Blanco. Sotelo Blanco, otra recomendación, Manuel, nos vamos ya.
Debo decir que el fútbol como juego es un gran espectáculo.
Eso también, lógicamente. Gracias, bueno, Manolo, un abrazo muy grande. Gracias.
El espectáculo ha sido para Gil, que no ha podido articular palabras. Yo creo que hay que comprar el libro para Gil. Ya sabe su mujer que el libro tiene que comprar.
Demà Sant Jordi, demà li regalarem la rosa a la Montse. Yeah. I la Montse em regalarà el llibre a mi, perquè és demà i no avui.
Adéu!
Las dos, la una en Canarias.